Comencem aquesta sessió de ple ordinari d'avui, 27 de gener de 2014. Demanem disculpes pel retard en començar, però hi ha hagut Junta General de la Societat Sitges Model 21 que s'ha allargat més del previst. Comencem l'ordre del dia amb l'aprovació, si s'escau, de l'acte número 13 de la sessió de 19 de desembre de 2013. Torn de paraules pels grups, per si hi ha esmenes. Passem a la votació. Vots a favor de l'acte, de l'aprovació de l'acte? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada l'acte per unanimitat.
Entrem a l'apartat de dictàmens amb el primer, que és donar compte del registre de convenis de la corporació signats durant el quart trimestre de l'any 2013. Torn de paraules. Passem al següent punt, que és donar compte del registre de contractes de la corporació signats durant el quart trimestre de l'any 2013. Torn de paraules. Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2013, número 09, amb dates d'efecte 31 de desembre de 2013. Torn de paraules. Senyor Oscar Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. En aquest dictamen se'ns presenten tres modificacions de crèdit. 58 euros de despeses jurídiques diverses, 10.189 sota el concepte de gestió de patrimoni, 2.936 sota el concepte de regeneració de les platges. Ens fixarem en la segona i en la tercera modificació. La tercera modificació veiem que són quasi 3.000 euros a pagar per part de l'Ajuntament del pas dels camions que transportaven sorra del peatge de Vallcarca. Ens quedem amb la sensació que Sitges mai es veurà fortament defensat davant el gegant d'Abertis, degut al poder polític potser del senyor Alemany arreu del país, independentment del color que tingui el nostre govern local. Fem novament la petició com a grup municipal de que el nostre govern local mogui més fitxes per assolir que els residents de Sitges no paguin peatge als túnels de la C32. Volem recordar que les obres d'aquesta autopista han quedat més que amortitzades. I aprofitem la vinentesa amb aquest pagament per denunciar de nou el greuge que patim com a municipi per l'existència d'aquest peatge a Vallcarca, un dels més cars de Catalunya i que els residents dels municipis no han tingut cap tipus de bonificació i que quan arriben, enguany, les rebaixes ho fan de mínims. Per altra banda, ens fixem en la segona modificació de crèdit que avui vostès proposen, els 10.200 euros en concepte de gestió del patrimoni i rehabilitació d'edificis. Permeti'ns explicar als sitgetans i les sitgetanes que aquests 10.200 s'han destinat a arreglar la teulada del Mercat Vell o el que ara malauradament és el mateix, la teulada de la casa d'en Bacardí. Una empresa multinacional, Bacardí, que recordem-ho, de nou paga només 815 euros al mes per estar usant i per estar lucrant-se a partir dels 300 metres quadrats d'un edifici patrimoni de Sitges, patrimoni de tots com ho és el Mercat Vell. L'anterior govern del PSC i d'Iniciativa va signar aquest contracte des del punt de vista vergonyós pels interessos de l'Ajuntament. I vostès en diverses ocasions també l'han defensat davant de les nostres demandes de que recuperin l'espai per a un ús públic. Fet que, per cert, Convergència i Unió va repetir diverses vegades en campanya electoral que faria i encara esperem. El cas és que teníem entès que si Bacardí només està pagant 815 euros al mes és perquè va fer una sèrie d'adequacions en l'espai que el seu cost va ser descomptat del preu del lloguer. Clàusula, per cert, del tot discutible, perquè van ser millores destinades a adequar l'espai pel seu ús lucratiu. En tot cas, preguntem, com és possible que aquesta millora del terrat de quasi 10.200 euros no se n'encarregués Bacardí directament? Per què no s'han plantat i han exigit a Bacardí que fossin ells els qui paguessin aquests 10.200 euros? La situació des del punt de vista de la CUP entre Ajuntament i Bacardí és esperpèntica. Com es diu popularment, cornuts i paga el beure. Bacardí es va aprofitar de l'Ajuntament de Sitges el dia que es va instal·lar el Mercat Vell amb aquestes condicions. I vostès, saltant-se el seu programa electoral, encara no han recuperat l'espai del poble, sinó que encara li pagarem factures pendents de les reparacions. Gràcies.
Bé, no estem pagant factures pendents de ningú. En qualsevol cas, estem pagant factures pendents del propi Ajuntament. Del propi Ajuntament. I, per tant, si es van fer unes obres a la teulada, que van anar a càrrec del consistori, és lògic que encara que sigui, doncs, pel que diguem, doncs, factures d'un altre exercici, s'han de pagar. S'han de pagar perquè el proveïdor ha fet la feina i per tant, s'ha de pagar. Respecte als compromisos que diu vostè, polítics del futur del Mercat Vell, aquest govern, els grups del govern, sempre hem defensat que en aquest moment la Casa Bacardí aporta moviment i activitat econòmica i cultural i turística en aquesta zona del casc antic i que, per tant, això és positiu. Si vostè parla amb el sector econòmic de la zona, si vostè parla amb el sector comercial, amb el sector hoteler, de restauració de la zona, valoren molt positivament aquesta activitat i que el govern prendrà la determinació de si hi ha d'haver algun altre tipus d'equipament cultural o de qualsevol altre tipus a dins del recinte del Mercat Vell quan realment tinguem una proposta sobre la taula possible, bona, interessant i que sigui viable econòmicament. A dia d'avui s'estan elaborant diverses propostes. Nosaltres no li direm a Bacardí que marxi, si s'escau, fins que realment tinguem una proposta que valgui la pena alternativa. Precisament pel que dèiem, perquè genera moviment, activitat, que és positiva. I vull recordar, també, i que sigui dit de passada, que malgrat hi hagi un lloguer que vostès consideren que és baix, també s'ha de dir que l'empresa Bacardí fa aportacions en espècies, però també econòmiques, en diners, a molts esdeveniments que se celebren a Sitges. Patrocina molts esdeveniments que se celebren a Sitges. I per tant, bueno, és, com a mínim, és una dada més a tenir en compte. Respecte al que ha comentat dels peatges, és cert, el que ara incloem és una modificació de crèdit que farà possible que paguem el que ens va costar el peatge de l'autopista als camions que van anar de les botigues al nucli de la vila amunt i avall portant la sorra per l'actuació d'urgència que es va fer aquest estiu a la platja de Sant Sebastià, a la Bassa Rodona, a la Riera Xica, a l'Estanyol. És cert, és un peatge que nosaltres no haguéssim volgut pagar mai. Vam estar parlant directament amb la concessionària, amb Abertis. No vam aconseguir el que volíem, però hi ha una part que l'hem de pagar. I aquesta part és la que s'ha de pagar. Que és un greuge. Vostè sap, coneix perfectament l'opinió, jo crec que un ànim d'aquest ple, de que sempre hem cregut que és un greuge comparatiu i que el cost, el que li costa a cada sitgetat cada vegada que passem per l'autopista aquest peatge, que enguany s'han aconseguit doncs, uns descomptes que bé, sempre són benvinguts i positius, però que cal continuar reivindicant doncs, una solució pel peatge que tant de bo doncs, desaparegués i fos gratuït. Però com que aquest no és l'escenari i hi ha una concessió que és vigent i a més no depèn de nosaltres, doncs bé, hem d'anar aconseguint, ni que siguin passos petits, millores. I això és el que fem. I avui el que hem de fer és aprovar aquesta modificació per poder pagar el peatge de la sorra. Que el cost de portar la sorra va ser més alt precisament per això, que també a part del transport amb camions hem de pagar un peatge. És així. Senyor Ricard Vicente també havia demanat la paraula, oi? Doncs la té.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Una de les preguntes ja me l'ha contestat, era justament aquesta, quines accions s'havien emprès per intentar no fer el pagament d'aquestes despeses del transport de la sorra, perquè evidentment també considerem del tot fora de lloc. I de l'altra és una consulta més tècnica que no sé si m'haig d'adreçar amb el senyor interventor o amb el senyor secretari. Un cop l'any està tancat, es poden fer modificacions de crèdit d'aquest tipus? Estem anant a l'any 2013 i ja l'en tenim tancat i ens ha estranyat aquesta sí. Mena de...
Li contesta el senyor interventor.
Sí, són factures que han quedat arraconades a l'Ajuntament que els hi hem donat sortida. Llavors, fem el tractament de document extrajudicial, el que diguem OPES. Sí.
Gràcies, senyor interventor. Alguna qüestió més, senyor Ricard Vicente? Senyor Oscar Ortiz havia demanat la paraula, oi? Endavant.
Nosaltres, senyor Batlle, el que volem que entengui és que els proveïdors sí que se'ls té que pagar, és per tant la nostra responsabilitat. Però nosaltres el que li demanem és que en la mateixa mesura que vostès han fet força o ens estan dient que han volgut negociar amb Abertis i que no se n'han sortit, que aconseguissin que aquesta reparació també la pagui Bacardí. Perquè a hores d'ara l'únic que ens queda clar, i això és el que es trasllada en el poble de Sitges i que al poble de Sitges li està quedant clar també, és que Bacardí de moment ens farà gastar 1.200 euros en la reparació d'una teulada i l'Ajuntament ingressarà en concepte dels 12 mesos de lloguer 9.780 euros. Per tant, aquí sortirem perdent. Per tant, sí que estem d'acord que es paguin els proveïdors, però nosaltres el que exigim és que Bacardí s'entendria que fer càrrec d'aquesta reparació del Mercat Vell. Un patrimoni que, com hem dit, és de tots. Un patrimoni que no dubtem que deu portar moviment, però que ben segur una altra idea també en portaria de moviment. Per tant, aquesta és un argument així una mica doncs, debatible, si més no discutible. Nosaltres ens volem centrar en arguments econòmics. Ara mateix seran 10.200 euros de despesa enfront de 12 mesos de lloguer que ens suposaran 9.780 euros d'ingressos. Gràcies.
Sí, sí, el cost de reparació de la teulada, em penso que és, no? Doncs el va haver de fer l'Ajuntament és perquè en el seu dia, doncs, el que sigui, no entrava en el contracte quines obres de reparació s'havia de fer càrrec l'empresa Bacardí, no? Que sí que hi entrava la climatització, l'adequació, però si es va haver de fer alguna actuació doncs, exterior, doncs, bueno, s'ha assumit per part de l'Ajuntament. Jo insisteixo, vostès poden considerar que el lloguer és baix i que suma una xifra per vostès doncs, baixa pel que suposa aquest equipament. Torno a insistir, si no recordo malament, em sembla que l'aportació del 2013 entre l'aportació que van fer per Festa Major o Festival de Cinema pujava al voltant de 25.000 euros. Per tant, també és una aportació que ha fet l'empresa Bacardí al poble de Sitges en els esdeveniments. Ara precisament estem negociant quina aportació podran fer pel Carnaval. Per tant, anirà directe a un esdeveniment concret diguem, que en el qual hi participa un gran conjunt de la població. Per tant, bé, són dades que també hem de tenir en compte, insisteixo, més enllà del lloguer, perquè es materialitzen i van directe a activitats o esdeveniments de promoció del municipi. Senyor Escar Ortiz, darrera intervenció.
Val, doncs, davant d'això, demanaríem per això al senyor secretari si en el grup municipal de la CUP se'ns pot fer per escrit arribar totes aquestes aportacions en espècies o bé dineràries que està fent Bacardí durant aquest any 2013. Gràcies.
Sí, les podem fer arribar, perquè a més estan comptabilitzades totes i cap problema li farem arribar al grup de la CUP. Més qüestions sobre aquest punt? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la modificació de crèdit? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada el dictamen per 10 vots a favor, un vot en contra i 10 abstencions.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 05 amb càrrec al pressupost 2013 i amb data d'efectes 31 de desembre de 2013. Torn de paraules. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Me n'adono ara de la pregunta que fèiem en el punt anterior. Entenc, doncs, que no hauria d'haver tingut aquest redactat si hagués estat d'OPAS. Abans si fèiem una aprovació de modificació de crèdit, i ara sí que veig que entenc que és el plantejament que deia el secretari. Abans deia el tema de la modificació de crèdit del pressupost i m'han dit són OPAs que es recuperen. I ara veig ahir el redactat no hauria de ser el de l'anterior.
Sisplau, utilitzeu els micròfons perquè ho escolti tothom.
Més modifica el pressupost mitjançant la modificació prèvia i a continuació venen l'expedient de les OPAs, l'aprovació de les operacions.
És a dir, que són necessaris els dos passos, la modificació de crèdit i després el reconeixement.
Sí, sí. 2013. Efectes 31 del 12 de 2013. Sí, durant el mes de gener es pot fer, sí. És correcte.
Sí, està aclarit aquesta qüestió. Alguna qüestió més d'aquest punt? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 11 abstencions.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 06 amb càrrec al pressupost 2013 i amb data d'efectes a 31 de desembre de 2013. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 11 abstencions.
El següent punt és donar compte, si s'escau, de l'informe definitiu de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament de Sitges per l'exercici 2012. Torn de paraules. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ens presenten l'informe definitiu de fiscalització de l'any 2012, un any en què ja vostès ja eren govern des del principi, per tant, responsabilitat seva. Aquest informe diu que els expedients verificats només són un 34% correctes i que la resta, un 66%, han pogut tenir i tenen incidències. És a dir, que en dues terceres parts no s'ha treballat com s'esperava des de secretaria o des d'intervenció. Destacaríem que diverses constatacions i recomanacions que fa aquest informe apunta que existeix un volum significatiu d'expedients on manca documentació, on aquesta documentació no és la suficient per prendre coneixement de forma adequada de l'expedient, en el que fa palès que l'arxiu de documentació als expedients no és l'òptim a la gran majoria dels casos. recomana a l'Ajuntament de ser més concreta la definició de les activitats, fet que, sumat a la normativa de subvencions recomanada, permetrà racionalitzar la despesa i, probablement, millorar els resultats dels programes subvencionadors en centrar el finançament públic. La pròpia intervenció general en el seu informe 2/2013 de fiscalització de la contractació menor posa de manifest l'existència o probable existència d'un volum molt significatiu d'incompliments de la normativa en matèria de contractació pública. Es recomana així mateix a l'Ajuntament que, fent servir les conclusions de l'esmentat informe, revisi la seva activitat per regularitzar les situacions. I s'ha comprovat que no existeix un procediment administratiu de seguiment de l'execució de la contractació per tal de garantir que aquestes liquidacions es reben i que les despeses queden registrades per l'import adient i, en el seu cas, que els imports desemborsats per sobre dels reals es recuperen. Es recomana a l'Ajuntament que estableixi un procediment global per a la corporació que garanteixi el compliment per part dels tercers afectats d'aquesta obligació. Ens veiem a l'obligació, doncs, com a components de l'oposició, de demanar més cura en aquest sentit i, per tant, que s'hi posin, que espavilin i que, per tant, aquesta mena d'informes no vagin a més i que procurin, doncs, la seva millora. Entenem que moltes vegades els procediments administratius poden ser complexes, poden ser difícils, però evidentment que surtin aquests informes no és bo per cap administració i, per tant, demanem que s'hi posin a fons. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Comparteixo plenament el que vostè acaba d'expressar. És cert, amb l'informe definitiu de fiscalització plena surten aquest seguit d'observacions i de recomanacions de millora, perquè realment s'han produït moltes incidències i molts errors i, per tant, és responsabilitat nostra impulsar que s'esmenin aquests errors perquè no es torni a produir. Per tant, sí, realment és allò que es diu es necessita millorar, doncs és cert, eh? És cert i posarem esforços per intentar donar-li la volta amb aquesta situació. Més intervencions? Doncs passem a la votació. No, és una donació de compte, per tant no hi ha votació. Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, del protocol per l'actuació en matèria de desnonaments a Sitges creat per la Comissió Mixta sobre Desnonaments. Per fer l'explicació del dictamen, té la paraula la senyora Elena Redondo, que és la presidenta de la Comissió Mixta sobre Desnonaments.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en primer lloc, mostrar la nostra satisfacció per part de la Comissió per fer front als desnonaments, de la bona feina feta i de la feina feta de manera transversal als diferents partits polítics que hem format part d'aquesta comissió, les entitats que hi han participat i també els diferents departaments de l'Ajuntament que amb les seves aportacions doncs, han fet possible l'aprovació avui en aquest ple d'aquest protocol, un protocol de l'Ajuntament de Sitges per actuar en matèria de desnonaments i també de l'adhesió al protocol general en àmbit català que s'ha signat amb el Tribunal Superior de Justícia. D'aquesta manera avancem doncs, en les situacions de desnonament, una bona feina de prevenció, una coordinació i una feina transversal que ha de fer possible que entre els diferents departaments de l'Ajuntament de Sitges doncs, es pugui donar resposta a aquesta problemàtica que malauradament ens afecta els nostres dies. També és un pas més en un llarg camí que en matèria d'habitatge, en compliment de la llei 18/2007 pel dret a l'habitatge, doncs estem fent i, si em permeten, faré un breu símil en matèria de construcció. Diríem que l'objectiu final és tenir una borsa d'habitatge social, una borsa que estigui formada per tots aquells habitatges de promocions públiques i privades també doncs, que es donin en el nostre municipi, però per tenir aquesta borsa que ha de ser la coberta d'aquest edifici, primer hem de posar els fonaments. Una part d'aquests fonaments els posem avui amb l'aprovació d'aquest protocol, els posarem segurament al ple vinent amb l'aprovació d'un reglament per a determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent, els efectes d'incentivar la seva incorporació en aquest mercat de lloguer social. Amb aquest reglament podrem llavors sí aprovar un pla per a la mobilització dels habitatges desocupats en el nostre terme municipal. Aquest pla doncs, tindrà també un programa d'actuacions, uns protocols per a determinar quins són aquests habitatges i amb la creació final de dos registres principals. Un d'ells serà el registre de promocions municipals, totes aquelles promocions de titularitat pública que s'han fet en els darrers anys i es puguin anar fent, doncs potser trobem casos, situacions d'habitatges que actualment estan desocupats i amb la constatació de l'aplicació d'aquests reglaments i l'establiment d'un cens els podrem detectar. I també amb el registre de promoció privada d'HPO, en els últims anys s'han fet moltes promocions privades d'habitatge de protecció oficial. Aquests promotors privats no tenen carta lliure segons la llei d'habitatge, han de complir unes obligacions i podrem detectar doncs, tots aquells incompliments perquè tots aquells habitatges que detectem també siguin incorporats en aquesta borsa. Per tant, doncs, per cloure la meva intervenció, dir que amb l'aprovació d'avui doncs, fem això, no? Un pas més en aquest llarg camí que esperem doncs, pugui anar seguint perquè doni fruits ben aviat. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP trobem positiu que avui estiguem aprovant un protocol per l'actuació enfront d'una greu situació de la nostra moderna però alhora injusta i cruel societat i que es mostra a través del drama dels desnonaments. Parlem d'un drama accentuat en aquests últims anys per una crisi estructural de sistema i que pateixen especialment aquelles persones i famílies de les classes anomenades les populars, que no tenen cap responsabilitat respecte a la situació actual però on acaben sent les grans damnificades. Parlem de gent que s'està quedant sense casa, que s'està quedant sense sostre i que aquestes es queden en mans dels bancs i de les caixes, que paradoxalment són un dels principals actors i causants de la crisi. Trobem molt positiu que a partir d'ara el nostre Ajuntament actuarà davant de tots i cadascun dels casos de desnonament, que es duguin a terme a Sitges degut a que tindrà línia directa amb el partit judicial. I un cop es comuniqui cada sentència de desnonaments, s'activaran els mecanismes dels que consta aquest protocol. També positiu trobem que l'Ajuntament es compromet a trobar una solució a cada família i oferir-li allotjament. Tanmateix, el fet que aquest allotjament tingui un període màxim de 6 mesos ens fa dubtar pensant en la situació en què es pot trobar algun cas que no hagi pogut trobar cap altra sortida en aquest termini. Si aquesta hipòtesi té lloc, què es faria? Per altra banda, trobem negatiu que en la darrera reunió de la Comissió Mixta de Desnonaments i vostè, la regidora Redondo, ni el senyor Marc Martínez ens sabessin dir quants desnonaments s'havien donat a Sitges en els últims mesos o en l'últim any. Entenem que era una dada prou important per tenir en compte en l'elaboració d'un protocol contra el desnonament. També volem esmentar que fins ara l'Ajuntament té constància d'aquells casos que acudeixen als serveis socials, però és evident que hi ha molts casos que fins ara han passat desapercebuts perquè han optat per altres vies. Volem remarcar que amb aquest protocol, a partir d'ara, l'Ajuntament coneixerà tots els casos de desnonaments, i això per una banda és molt positiu, però per l'altra tenim por que la realitat que ens pugui venir a partir d'ara, molt més controlada, acabi sent major del que han atès els serveis de l'Ajuntament fins ara. Entenem que aquest protocol és positiu, però que estarà sempre coix si no va acompanyat de polítiques ambicioses d'habitatge a Sitges, polítiques que, per cert, mai hem vist sota governs de cap color. Hem de ser tots els responsables polítics conscients que la millor arma és sempre evitar que qualsevol família s'enfronti al drama que suposa un desnonament. L'Ajuntament de Sitges no té habitatge públic, propi per oferir als ciutadans. L'habitatge de protecció oficial que s'ha ofert al municipi ha estat a través d'una entitat financera com la Caixa Ara, CaixaBank. Entenem que tenir habitatge públic dona un gran marge de maniobra per ajudar les famílies desnonades. També entenem que cal fer polítiques que suposin la posada al mercat de lloguer dels centenars de pisos buits que hi ha a Sitges, polítiques que hem proposat diverses vegades també des de la CUP. Com poden ser les sancions als pisos buits, amb caràcter permanent o l'impuls de l'oficina local de l'habitatge. En resum, votarem a favor d'aquest protocol perquè és un bon pas endavant, però demanarem que es vagi acompanyant de polítiques valentes en habitatge i que permetin dir fins ara no han dut a terme. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups. Senyora Núria García té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, voldria fer una esmena al dictamen. He detectat que el dictamen que avui s'aprova al protocol, en la pàgina 3, en l'apartat B, recursos d'habitatge, i hi han posat que la temporalitat marcada és d'entre 3 mesos a 6 mesos. Ja hauríem de rectificar i posar entre 15 dies i 6 mesos, segons el circuit que vam fer. Tenim el pis de la Creu Roja d'emergència, que és fins a 15 dies, i la resta de recursos d'habitatge seria. I el mateix en la pàgina 4, en l'apartat H, que també hi hauríem de posar 15 dies en lloc de 3 mesos, és a dir, de 15 dies a 6 mesos. Sí? I bé, voldria fer també donar que per part del grup municipal socialista celebrem avui l'aprovació en aquest plenari del protocol d'actuació en casos de desnonament, un protocol que no s'hagués pogut fer sense la creació de la comissió mixta de desnonaments, que volem recordar va ser creada fruit d'una moció que vàrem presentar en el ple el mes de novembre de 2012. L'objectiu inicial d'aquesta comissió era buscar alternatives per prevenir o evitar els desnonaments i, en els casos que no fos possible, garantir-ne el reallotjament digne de les famílies afectades. Hem fet una bona feina, com ha dit la regidora Elena Redondo, per garantir el suport d'aquestes famílies considerem per això que això no és suficient. Perquè una cosa és l'actuació immediata, quan ens arribin ara els casos de desnonaments, però que, com ha dit també el regidor Òscar, que cal continuar treballant en polítiques d'habitatge. Ara tenim un circuit d'actuació davant els casos de consum, tenim l'equip constituït, que és un bon equip de treball, la Comissió Mixta de Desnonaments, i el que proposaríem és continuar treballant des del cos de la Comissió Mixta de Desnonaments aquestes polítiques d'habitatge que ha mencionat la senyora Elena Redondo. Coincidim plenament, tant el grup de la CUP com la Elena Redondo, en treballar tot un parc nou, tot un parc d'habitatges de lloguer que és necessari començar a treballar amb totes les mesures que vostè ha dit i que considerem que s'hauria de treballar començant fent inspeccions tant dels pisos que estan buits, propietat de les entitats bancàries, com també inspeccions dels pisos de protecció oficial que en el seu dia van ser adjudicats, perquè n'hi ha alguns d'aquests pisos que no hi viuen o que els tenen rellogats. O sigui, també podríem fer política en aquest sentit. I també pensem que seria bo fer el pla nou d'habitatge, que està pendent d'elaborar el nou pla. Nosaltres ens posem a disposició, pensem que és una bona eina la comissió mixta per treballar esperem que puguem continuar treballant conjuntament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Garcia. Més intervencions? Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Tan sols per cloure, tot el que heu estat plantejant, tant des del grup municipal de la CUP com des del grup municipal del Partit Socialista, doncs no hi podem estar més plenament d'acord. Tal com amb el regidor Marc Martínez de Benestar Social, doncs per part del govern hi hem estat treballant molt amb aquestes polítiques d'habitatge, però reconeixem que només cobreixen una part de les necessitats d'habitatge. Per fer una política d'habitatge integral a l'Ajuntament de Sitges i pel municipi de Sitges cal fer un desplegament de mitjans per tal de poder tenir aquesta borsa d'habitatge de titularitat pública en les diferents vessants. És per això que veiem bé per part de tant de la regidoria de Benestar i Família com per part de mi mateixa, doncs seguir treballant en aquesta comissió, que hem fet molt bona feina i penso que és una feina que pot seguir, pot anar continuant amb l'aprovació d'aquest reglament per determinar les condicions d'habitatge desocupat. Què ens passa ara? Que no podem iniciar inspeccions, no podem iniciar moltes coses perquè ens manquen els instruments jurídics per tal de portar a terme aquestes inspeccions, aquestes sancions als pisos desocupats. Llavors el primer pas seria fer aquest reglament, fer aquests plans d'actuació, tot el que hem estat comentant a les comissions, doncs començar a negociar amb les entitats bancàries. És molta feina i a més pensem que quan més transversal sigui aquesta feina, pel bé del municipi de Sitges i pels sitgetans i sitgetanes, millor. És a dir, recollim aquest prec de continuïtat de la comissió, reconversió en un altre nom si voleu, i seguim treballant. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Redondo. Senyor Marc Martínez té la paraula.
Només per afegir una... Sí, és que això... És que com que no hi ha... Ja li posareu, no? No cal, local, ja me'n vaig jo. No passa res. No, només per completar una mica, perquè amb tot el que estem dient, heu entès com a públic que rebem una notificació de que hi ha un desnonament i posem en pràctica tota una sèrie de coses, no? Però falta dir que durant, a part del desnonament, en benestar social, o sigui, l'Ajuntament, està dia a dia complementant famílies perquè puguin arribar a pagar el lloguer, perquè puguin pagar, que no arribin al desnonament. I en aquest cas, doncs, us puc dir que sense escandalitzar-se ningú, hi ha quasi 500 famílies que necessiten ajut de moltes vessants que necessiten l'ajut, i uns molt importants són a vegades que no arriben, que no han pagat dos lloguers i que els volen fotre fora, paguem una mica i tal, i ho arreglem, i és, no arriba el desnonament, vull dir, falta tot això, perquè si l'Ajuntament no fes el que està fent, estaríem parlant de números molt llargs de desnonaments. És tota una tasca que s'està fent i que, diríem, és d'agrair a l'Ajuntament que estigui molt al tanto de tot això. És una part que, si no ho diem, pot quedar a dir, bueno, i què fan entremig? Entremig estem cuidant 500 famílies, vale? I això és importantíssim, res més.
Moltes gràcies, senyor Marc Martínez. Més intervencions a l'entorn d'aquest punt? No? Abans de passar a la votació, reitero en nom de l'alcaldia i de tots els grups, em penso, doncs l'agraïment a tots per aquesta capacitat que hem tingut tots plegats de poder-nos posar d'acord amb un protocol propi, doncs, pel municipi de Sitges, de com actuar en cas d'un desnonament, i també agrair les aportacions que han fet totes les entitats socials que hi han col·laborat, i amb aquesta taula mixta, amb aquesta comissió mixta de grups polítics i entitats socials, doncs, que és ha estat realment un procés de participació per trobar realment, doncs, eines per actuar des del municipi per quan ens trobem en una situació desgraciada d'un desnonament. Moltes gràcies a tots per les vostres aportacions que avui es veuen traduïdes en aquest protocol. Passem, doncs, a la votació. Perdó, senyor secretari.
Només per deixar clar que s'accepten les esmenes proposades per al grup socialista, no?
Sí, s'accepten.
Per tant, abans de la votació, és a dir, incorporem les esmenes que ha comentat el grup socialista, referent a que comencen amb els 15 dies fins als 6 mesos, i per tant aquest és el text que votaríem. Passem a la votació. Vots a favor del protocol? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat de regidors presents.
El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de l'adhesió al protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges de l'any 2014. Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aquesta és una actuació prèvia que fem en la línia d'un acord que hem fet amb els sindicats de passar a fer els nomenaments de caps a l'Ajuntament a través d'un procés de lliure designació. A l'Ajuntament de Sitges mai s'han fet aquest tipus de processos, sempre s'han fet nomenaments provisionals que es fan directament per decret. Jo crec que és una forma d'estabilitzar l'estructura, d'estabilitzar la forma de treballar de l'Ajuntament, i que, doncs, quan acabem tot aquest procés, doncs, tindrà, diguem-ne, uns procediments, doncs, més clars al funcionament de l'organització. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. La veritat és que ens ha costat d'entendre una miqueta aquesta gestió que s'ha fet, malgrat o en tot que estigui pactada amb els sindicats de l'Ajuntament, entenent que aquesta RLT, a part de les vegades que ha passat ja des de l'inici de la legislatura, per tant, el 2011 es podia haver fet, el 2012, el 13 i el 14, altres vegades durant l'any també ha vingut la RLT afegida d'una manera extraordinària, no entenem perquè no s'havia fet abans. Però en tot cas, En el cas del número 68, que és una plaça que fins ara era a concurs i ara es passa a lliure designació, aquí hi ha una persona que està complint aquesta tasca, la primera de totes. En quina posició es troba aquesta persona en el moment que hi ha un canvi? Que entenem que ell, aquesta persona, ha superat un concurs per tenir aquesta plaça i ara aquesta plaça es passa a ser de lliure designació. Com queda aquesta persona? Aquesta seria una de les preguntes que li volia fer.
Senyor Mirall, si vol contestar.
Sí, l'indico. La plaça 68 aquesta, que és el cap de la unitat de l'oficina de l'OH, no? Aquesta plaça era concurs. La persona que l'ha guanyat per concurs, doncs, la tindrà concurs fins la seva jubilació, diguem-ne. Posteriorment a la seva jubilació, la jubilació de la persona que està treballant en aquesta plaça, que concretament la jubilació s'ha de produir doncs, el mes que ve, jo diria, o el següent, posteriorment a la jubilació queda la plaça com a plaça de lliure designació, és a dir, que el procés que seguirà serà un procés de lliure designació, no de concurs.
Senyor Vicente, ha quedat clar la resposta?
Ara aquest punt, sí, d'acord, o sigui, la persona que és fins que es jubili continua en aquesta posició i, per tant, quan quedi aquesta plaça lliure, la forma d'entrar-hi, d'optar-hi, serà de lliure designació. Així mateix, una altra pregunta relacionada, a les places 8, 9, 10, 12 i 15, que passen a obrir-se el grup A2, així mateix amb la número 51, que passa de C1 a l'antiga C, o sigui, s'obren, amb quina voluntat s'han obert? Perquè entenc, a veure si ens hem entès, perquè no ho hem acabat de trobar molt correcte o molt ortodox. Aviam, no acabem d'entendre per què i per què d'aquesta manera. Entenem que una persona que tenia una categoria A, a partir d'ara per optar aquesta plaça, podrà fer-ho també amb una categoria justament per sota. És això? S'està obrint la possibilitat que entri més gent en una categoria inferior de la que ara tenia? És això?
Sí, l'indico. L'esperit d'aquesta obertura és donar estabilitat en aquests llocs de treball. Més enllà de que en aquests moments estigui ocupant el lloc de treball una U o una 2, el fet de que deixem el marge d'obertura és perquè quan fem el procés de lliure designació, si guanya el lloc de treball una U, pugui haver-hi una U. Si aquella persona per algun motiu doncs, arriba a la seva jubilació, vol canviar de feina o el que correspongui, hi hagi més marge perquè aquell lloc de treball el puguin ocupar doncs, altres persones. És el que hem buscat amb els sindicats amb l'obertura aquesta. Doncs, que el lloc de persones que pot arribar, el conjunt de persones que pot arribar en un lloc de treball a l'Ajuntament s'obri una mica, dintre el que ens permet la llei. I la llei ens permet fer dos posicions, llavors hi ha molts llocs aquí que són A1 a 2 o que poden ser C1 a C2, diguem. I abans eren només C1. Suposa't, eh? Llavors això ens dona doncs, això l'obertura a altres persones i que doncs, la lliure designació realment sigui un concurs en el qual es puguin presentar persones de diferents nivells. Això no significa que una U no tingui més punts que una 2, com és natural, diguem-ne, eh? En el moment d'accés, però que hi té dret, diguem-ne, hi tenen dret els dos, eh? I això facilita doncs, això, accés de més persones cap als llocs de treball.
Gràcies, senyor Mirall.
En tot cas, tant si hi ha una obertura fins a 1, siguis baix, entenc, continuo pensant, així entenem, que s'obre més cap a sota, per dir-ho així, una persona que fins ara no podia haver accedit, ara podrà accedir-hi, per tant estem baixant el nivell d'alguna manera, entenc que són de lliure designació i per tant al final l'última serà la presa que prengui l'equip de govern en el seu moment, o la persona que estigui al capdavant, per ser lliure de designació. Hi haurà una possible puntuació, hi haurà una possible valoració, però en tot cas la decisió final serà la de lliure designació i, per tant, per dir-ho així d'alguna manera, dit directament, al marge de si és a 1 o 1. On m'està dient que si que hi haurà puntuació i que respectarà la puntuació encara que sigui lliure designació. M'entén?
Sí, l'entenc. Jo crec que hem d'utilitzar les paraules tal com són. Llavors, el que teníem fins ara, que era un nomenament provisional que sorgia d'un decret, és directament la tria d'una persona, ha dit. El que anem a fer ara, que és un procés de lliure designació, requerirà que expliquem quins punts donem i per què donem aquells punts. I el procés s'hi presentarà en un conjunt de gent. I igualment, hi haurà un tribunal que decidirà qui es queda, però tindrà de motivar-ho. Per tant, evolucionem, diguem-ne, cap a una posició que la llei doncs permet i que típicament doncs les subsecretaries generals en les administracions públiques, hi ha moltes posicions que són d'aquest estil i que el que cerquen és que en el conjunt de funcionaris hi hagi doncs prou gent que es presenti en un lloc i estigui motivat al per què accedeix a aquest lloc. Això jo crec que és molt diferent de l'edit, diguem-ne, que és el nomenament provisional, que és la forma de treballar, diguem-ne, que ens havíem trobat, que té històricament aquest Ajuntament i que crec que és un canvi molt important, dintre de l'organització és molt important perquè crearà un costum posterior d'anar fent lliures designacions sempre que es vulguin fer modificacions, canvi de lloc de treball i dona, doncs, no sé, més estabilitat i tranquil·litat en l'estructura. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Carvicente. No? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Simplement veiem que aquesta és una qüestió que pot generar certs dubtes al parlar-se d'un canvi en el qual fins ara doncs, no estava habituat. És cert que en aquest Ajuntament hem estat observant que molts nomenaments de caps d'àrea i de càrrecs importants han estat efectuats a dit. Per tant, seguint la coherència discursiva i ideològica de la CUP, nosaltres, el nostre vot inicial era una aprovació, per tant no el canviarem, seguirem votant a favor d'aquest dictamen i el que també fem és una coherència cap a una lluita dels nostres sindicats de la casa que doncs, han mostrat en algunes ocasions, fins i tot aquí en el ple, hem de recordar quins fets van succeir, han estat reivindicant moltes coses per poder doncs, gestionar l'estructura de la casa dels recursos humans que entenem que no és qüestió fàcil per vostè segurament, senyor Magí i el Mirall, però que entengui que fins ara hem tingut que posar doncs, en dubte, hem tingut que qüestionar el capdavant del que vostè portava. No? Aprovarem doncs, inicialment aquest dictamen en el favor i per tant ens n'alegrem que a partir d'ara, tot i que sigui de lliure designació i no de concurs, es pugui doncs, presentar molta més gent i es pugui doncs, estar donant compliment a un sentiment de la majoria de la plantilla de la casa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna intervenció més sobre aquest punt? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la modificació de la RLP? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 11 vots a favor i 10 abstencions.
El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de l'agraïment públic a tothom que ha col·laborat i participat en la cavalcada de Reis 2014. Senyor Magí Mirall.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Bé, realment la cavalcada de Reis doncs, ha estat un esforç de molta gent, de moltes entitats, i aquí en l'agraïment doncs, detallem doncs, la feina que ha fet per la cavalcada i l'agraïment de la corporació doncs, a la Societat del Retiro, al Casino Prado, a l'Associació de Veïns de Cases Noves, a l'Agrupació de Balls Populars, a les modistes. Hem de pensar que, doncs, que l'Ajuntament en el seu dia va comprar un conjunt de vestits doncs, que les modistes mantenen, al Capravo, Ferran Joguines, Distribució en Gestí, Perfumeries i també tots els serveis de brigada, Creu Roja, els Mossos d'Esquadra, CESPA, tot el que implica doncs, el Departament de Comunicació i el personal de la Regidoria de Festes, tot el que implica l'organització. Però especialment el dictamen també parla de les persones que realment doncs, estan en aquesta comissió, que són el que a mi m'agrada pensar que són els patges, no? Perquè els reis són importants, però jo crec que són més importants els patges i l'agraïment és pels patges, la presidenta de la Comissió de Reis, que és la Carme Comas, el Manel Villanueva, la Maria Glòria Pascual, el David Collado i la Pepi Martínez, que són la Comissió de Reis i que fan un esforç important doncs, perquè tirin els Reis endavant i que doncs, han tingut una feina de tot un any i ara ja comencen a preparar els Reis de l'any que ve. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor Calda. Senzillament, afegir-nos a l'agraïment de totes aquestes persones que han treballat per la festa, podríem dir, més màgica de l'any, i per tant, com que sabem que hi ha molta voluntariat darrere, molta gent que hi passa moltes hores, molts esforços que de cap manera estan retribuïts, sinó amb l'alegria i la felicitat del moment, doncs s'ha d'agrair la tasca que hem fet.
Gràcies. Més intervencions? Senyor Òscar Ortiz.
Igual que el grup del PSC, també ens adherim a aquest agraïment i a aquest dictamen. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero.
igual que los demás grupos municipales, el Partido Popular pues también quiere agradecer a estas personas y también pues a todos los empresas, esposos que han hecho posible la cabalgata de Reyes de este año, darles las gracias y invitarlos a que el año que viene pues puedan seguir también trabajando por la fiesta, esta fiesta tan, tan especial para nuestros niños aquí en Sitges. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Carretero. Més intervencions dels grups? Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la proposta de nomenament de la nova presidenta i dels nous membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla. Senyor Magí Almirall.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, portem a consideració del ple doncs, una proposta de nova comissió. La veritat és que és un conjunt de persones molt il·lusionada, amb moltes ganes de tirar endavant la festa de les festes, que és la nostra festa major, que està clar que cada dia doncs representa més, no només per com la gaudim tots nosaltres, sinó també per com es visualitza des de l'exterior. La nostra festa major és molt important tant cap a dintre com cap a fora. I les persones que han decidit doncs, durant dos anys estar enfeinats en la festa major, dedicar-hi les nits i dedicar-hi les tardes i potser algun mal de cap, i que ho fan doncs, de motu propi i sense cap rebre res a canvi més que la satisfacció de tirar endavant la festa major, són com a presidenta l'Aroa Llorenç, com a representants de l'agrupació el Xavi Salmerón i l'Alba Gràcia, com a representant de les colles de foc la Càtia Plana, com a representant dels balls populars el Josep Lluís Enríquez, la Susana Reyes, el Josep Martí i la Carla Jordà, i com a representants de l'Ajuntament l'Oriol Julià i la Judit Miró. Aquest és el conjunt de persones que presentem i que jo crec que tenen l'experiència i la capacitat doncs, per tirar endavant una gran festa major, dues grans festes majors que volen pues això, amb les que gaudirem. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. La CUP, com bé sent normal, ens sentim doncs, contents altra vegada de que es pugui presentar una nova comissió que vetlla per una de les festes més emblemàtiques de la nostra vila i per tant doncs, hi votarem a favor. Enguany aquest 2014 és un any per tant especial aquí a la vila de Sitges per diferents efemèrides històriques com pot ser doncs, la celebració del tricentenari de 1714 o bé els fets ocorreguts durant la Guerra Civil també al nostre poble. Per tant, la festa major s'emmarca en un any especial, històric, en un any de molt sentiment per tots els catalans i catalanes i per tant també ho serà pels sitgetans. Esperem que es pugui doncs, celebrar una festa major ben lluïda, una festa major on el poble hi puguem doncs, gaudir-hi força i ens hi puguem doncs, sentir com la màxima expressió com a poble i com a cultura aquests dies. Volem agrair altra vegada, com ja ho vam fer en el seu moment, a la comissió sortint i sobretot doncs, en el seu president Rafael Font perquè han estat capaços de fer moltes coses amb molt poc. Per tant, ara, amb els nous membres de la comissió, que són joves, estimen la festa i són bons coneixedors d'ella, esperem que tinguin doncs, el suport de tots i de ben segur que tindrà el suport dels tècnics de la casa, com són la Judit i l'Oriol. Demanar-los que gaudeixin, sobretot, i que aconsegueixin per això fer-nos gaudir a tots. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Font. El grup municipal del Partit Popular, doncs, el que voldria és agrair primerament anterior comissió, encara que ja es va fer l'agraïment, però aquí com primer acord doncs es torna a agrair no, al president, expresident Rafael Font i desitjar-li molta sort i bona feina no, a la comissió entrant que estem segurs que ho farà doncs, molt bé. Especialment jo personalment doncs, tinc molta confiança en la presidenta no, d'aquesta comissió i desitjar-li doncs, que tingui una molt bona feina. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com no pensa d'una altra manera, des del meu grup també donem plena recolzament a les noves persones que es posen davant. Entenem que primer s'ha donat les gràcies a en Rafael Font, com han comentat els altres grups, que ja es va fer. És la gestió de la festa dels sentiments, això està claríssim, per tant és la més complicada de portar molts sentits. Si bé tot està programat, si tot està clar i tothom sap on ha d'estar, també és veritat que els sentiments afloren per arreu i això pot ser motiu de conflicte en qualsevol moment. Per tant, donar tot el recolzament cap a la nova comissió, liderada per una presidenta, per una dona, la senyora Llorenç, i la resta de companys endavant. Que viviu aquesta experiència que tothom que hi passa diu que no queda indiferent i per tant la viviu durant aquest temps i que tingueu molta sort i bona feina.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Sí. Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la segona modificació dels plecs de clàusules administratives particulars aplicables als contractes de l'Ajuntament de Sitges. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 17 vots a favor i 4 abstencions.
El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la revisió de preus de l'any 2011 del contracte de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria municipal del municipi de Sitges. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, faré una mica d'història amb aquest tema de CESPA perquè tots sapiguem on estem una miqueta. A veure, l'any 2011 ens vam trobar aquí amb un import que se li devia a CESPA de 9 milions d'euros, amb els quals, mirant i fent alguna revisió de treballs que havien facturat i no havien realment portat a terme, com per exemple netejar els contenidors per dintre, durant uns quants anyets, llavors vam poder aconseguir que rebaixessin 2 milions d'euros d'aquests 9 que es devien. No? A partir d'aquí ens hem trobat que el 2008, 2009, 10, 11 i 12 no s'havia fet cap revisió de preus ni d'IPCs. Llavors aquí hi ha el 8 i el 9, no, perdó, el 9 i el 10 ja l'havien portat i avui el que portem aquí és l'11 i el 12. Veureu que hi ha una diferència de valors perquè ja amb el 12 ja no entrava el tema de les platges, no? Que també portava CESPA. Llavors veureu que l'IPC de l'11 és del 3%, amb el qual això pujava a 122.301,54. I veureu que el de l'any 12, al no portar el tema de platges a CESPA, puja a 94.974, amb un IPC del 2,4 del 2012. Això és en grans trets el que hi ha. I bueno, quedaria ara, pues, amb aquest tema ja quedarem només que amb el tema del 13, la part que correspongui, si és que realment treballarem i decidirà l'equip de govern si es fa una concessió o si realment pues, es fa un plec de clàusules administratives per adjudicar una nova concessionària. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Torn de paraules pels grups. Si no hi ha cap paraula demanada, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 11 abstencions.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de la revisió de preus de l'any 2012 del contracte de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal del municipi de Sitges. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 11 abstencions.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de l'increment de preus de les tarifes del servei d'autotaxi de Sitges i d'aplicació per l'any 2014. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Bé, l'increment que hi haurà amb els autotaxis és del 2%, a part dels vehicles que han passat de 4 a 7 ocupants
que tindran un augment del 2,14 euros. Aquest és una mica pues, tot el tema de la revisió de preus que està aprovada també per la Junta de Preus de Barcelona, de la Generalitat. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 20 vots a favor i una abstenció.
Bé, acabaríem aquí l'apartat de dictàmens. Hi hauria una urgència d'un dictamen que tots els regidors tenen sobre la taula, que és l'aprovació, si s'escau, de la constitució d'una comissió d'estudi per la redacció del procés de participació dels pressupostos 2015 i del nomenament dels seus membres. Bé, la raó d'aquesta urgència d'aquest dictamen, vostès recordaran els portaveus que es va comentar a la Junta de Portaveus que els grups del govern tenien la voluntat de cara al 2015 de fer un procés de participació ciutadana a l'entorn del pressupost de l'any 2015. A la vegada es va registrar per part del grup municipal de la CUP una moció sobre crear una comissió redactora per fer uns pressupostos participatius per l'any 2015. De fet, en aquest plenari hem tingut molts debats a l'entorn de la participació ciutadana en uns pressupostos. Hi ha un acord de ple en què diu no que l'exercici del 2015, sinó no sé si és l'anterior o l'anterior, que es pren l'acord que s'haurien d'impulsar doncs, algun tipus de procés de participació a l'entorn dels pressupostos. Els tres grups del govern, i així en converses informals ho havien manifestat, doncs, que teníem la intenció de cara al 2015 doncs, de poder iniciar-ho, i el motiu de presentar per urgència aquest dictamen és perquè el grup de la CUP doncs, ha presentat la moció per aprovar-ho, però els grups del govern no acabem d'estar d'acord amb el contingut del que diu la proposta de la CUP sobre la comissió aquesta redactora, perquè entre altres coses proposa que podia estar formada per membres que no fossin representants d'aquest plenari, és a dir, que no fossin regidors i regidores del govern, que nosaltres no, en aquest moment no compartim. Per tant, per això es presenta aquesta proposta, diferent a la que després, quan pertoqui, doncs, el regidor de la CUP doncs, ja explicarà i detallarà, però que el que persegueix és això, és fer una comissió, un grup de treball, en la qual hi hagi un representant de cada grup municipal, per tant, regidor o regidora d'aquest ajuntament, i que cada grup pugui expressar si creu convenient o no fer un procés de participació sobre els pressupostos de l'any 2015 i, si és així, com hauria de ser aquest procés de participació, què hauria d'incloure, quins temes hauria de tractar, quins temes hauria d'abordar, si s'hauria de sotmetre a una consulta ciutadana o no, etc. etc. És una mica perquè cada grup pugui expressar allò que creu a l'entorn d'això i si hi ha la possibilitat de consensuar un acord, doncs molt millor. I si no, doncs, com a mínim fer aquest treball de tots els grups, que probablement és la primera vegada doncs, que en aquest ajuntament es produiria a l'entorn d'aquesta qüestió. I aquest és el motiu de l'urgència. Aquest és el motiu de l'urgència. Dit això, torn de paraules obert pels grups perquè pugueu... Ai, perdó, s'ha de votar l'urgència, perdó. M'hi he avançat i tot jo. Votem la incorporació o no de l'urgència. Vots a favor d'incorporar l'urgència? Vots en contra?
S'aprova l'urgència per unanimitat dels regidors.
Bé, com havia avançat, tota aquesta explicació que he fet tocaria ara. Doncs ara el torn obert de paraules pels grups municipals. Endavant. Senyor Escroti.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP ens alegrem de que avui l'Ajuntament de Sitges hagi recollit una de les nostres grans demandes històriques i la proposi en aquest ple. Una demanda que tanmateix vostès mateixos ens havien rebutjat en les anteriors tres vegades que havien proposat i que casualment tornàvem a proposar en el ple d'avui en forma de moció. Ens alegrem que gràcies a la pressió que hem exercit vostès s'acostin a les nostres posicions i ara vegin amb bons ulls que Sitges comenci a treballar per tenir de cara al 2015 per primer cop en la història un pressupost amb quotes de participació ciutadana amb caràcter decisori. Tanmateix, estem encara perplexos veient com, en lloc de donar suport a la nostra moció referent a la creació d'una comissió redactora per l'elaboració d'uns pressupostos municipals participatius pel 2015, Vostès, en veure-la, ho presenten en forma de dictamen. Quin inconvenient, doncs, tenen vostès en donar suport a la nostra moció si es va més enllà del que ja ens ha explicat? Tant costa, doncs, donar suport a una iniciativa de qui fem oposició? En tot cas, tornem a dir-ho. Celebrem que hagin fet un canvi de rumb en la seva política i que avui ens portin un dictamen amb els mateixos acords que la moció que varen rebutjar en l'octubre del 2011. Aleshores, plantejàvem els mateixos acords que avui vostès proposen, però de cara en el 2013. I repassant les actes del ple, hem recordat la justificació que vostès, senyor Moliner i senyor Forns, van donar per rebutjar-ho. I llegim. La participació ciutadana no és vinculant. No sé si afortunadament o desgraciadament. El que sí que és responsabilitat de redactar els pressupostos és del govern de l'administració pertinent. Ho deia el regidor de participació. I per acabar, vostè, senyor Forns, va afegir-hi. El pressupost l'ha de fer el govern. Si volen incidir, els convido a entrar en el govern. Celebrem el seu canvi de postura. Celebrem que vinguin a les nostres posicions. Anunciem que treballarem a fons en aquesta comissió perquè els sitgetans tinguin i puguin decidir i participar de veritat en l'elaboració del proper pressupost. Però no acceptem la manera neutralitzadora i notem un xic autoritari en l'hora de fer. No acceptem aquestes formes i permeti'm que, si us plau, accepti la nostra queixa. Sense donar cap petit oxigen a l'oposició, posant els seus partits i la imatge per damunt de tots. Com ho demostra volent neutralitzar la nostra moció amb aquest dictamen, que té per això també legitimitat. Votarem a favor del dictamen i, com diem, treballarem com a grup municipal amb la major responsabilitat que puguem i sapiguem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forns. Bé, el nostre grup municipal, de fet, quan vam veure la moció de la CUP, doncs ja ens agradava, ja anaven a votar afirmativament aquesta moció. De fet, encara no veiem quin és l'inconvenient que aquesta comissió, doncs n'hi hagi també persones, encara que no siguin regidores, que poden ser en molts casos, o en alguns casos, doncs, molt més expertes en la gestió pressupostària que els propis regidors que estan aquí representant els partits polítics. No entenem aquesta limitació i, de totes maneres, tant el dictamen com la moció la veiem com molt bons ulls. No hem de treure mèrit a la CUP, doncs, a la CUP, que ha sigut, de fet, qui ja fa temps ens està apostant i està pressionant amb aquesta moció, i de fet el dictamen no és un altre efecte que una, intentar contrarrestar, doncs, aquesta moció. Entenc del discurs del senyor Ortiz que si voten aquesta moció a favor, doncs retiraran la moció, si voten aquest dictamen a favor, retiraran posteriorment la moció, perquè diguem-ne que si no estarem votant dues coses. Aquesta és la pregunta que jo li faria. En qualsevol cas, nosaltres ens reservaríem, en funció del que passi, no?, un vot per ser coherents. Doncs si la moció no es retira, doncs nosaltres votarem a favor de la moció. Si la moció es retira, també votarem, i en aquest cas ens abstindrien en aquest dictamen. Si la moció es retira, llavors votarien a favor del dictamen. Però necessitem saber, no?, quin és el posicionament, si es retira o no es retira, per ser coherents en la votació d'aquest dictamen. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? No? Sí? Ah, doncs, si li sembla, senyor Escarotí, si vol contestar el senyor Carretero, perquè potser el senyor Ricard Vicente volia preguntar el mateix.
En resposta a la pregunta del portaveu del Partit Popular i també, doncs, per extensió als 21 regidors que estem formant aquest ple, nosaltres la moció no l'hem retirada encara, doncs, perquè no hem arribat a la sessió de control. Quan arribem en ella, evidentment, i per coherència, retirarem la moció, però ho farem en aquell moment per fer evident el rebuig, com hem dit, a les maneres amb les quals ha estat per part del govern acció-reacció. Però la nostra moció, evidentment, serà retirada en el seu moment, sí.
Gràcies, senyor Ortiz. Més intervencions dels grups? Senyor Carvicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres enteníem que hi havia, podria haver certs problemes si no fossin regidors els càrrecs electes en què els formessin. Però també és veritat que en altres ocasions hem vingut tècnicament acompanyats per la circumstància en una comissió, en algun lloc, per tal de ser assessorats correctament, perquè evidentment tècnicament de vegades hi ha coses que s'escapen, com és lògic i normal. Jo entendria que el regidor pertinent sempre hi ha de ser-hi. Per tant, una cosa és que vingui acompanyat i l'altra passar-li amb un company de l'equip o del grup o del municipal la responsabilitat. En tot cas, hi ha la diferència. Una cosa és venir acompanyat i sempre hi ha la persona al càrrec electe que és el qui assumeix la responsabilitat i és el qui és la persona que representa en tot cas el consistori i tot allò que representa, i l'altra que vingui una altra persona substituta. En tot cas, entenem que no hauríem d'haver arribat, en aquest sentit, d'estirar una mica les orelles amb el govern, arribar ara al ple amb aquesta qüestió, si és veritat, com deia l'alcalde, que en junta de portaveus aquest tema ja estava sobre la taula. Per tant, podien haver arribat a un acord entre la CUP i el govern i els grups del govern, entenc, perquè jo crec que es pot arribar a un acord perfectament. Vull dir, no hi ha res que separi prou com perquè no hi hagi una postura allò que no pugui ser pactada. Nosaltres votarem a favor, però en tot cas entenem que no s'hauria d'haver arribat en aquest punt i era molt més fàcil, amb un petit detall, doncs no arribar en una situació d'aquesta al final del ple. I en aquest sentit miro el govern, miro el senyor Ortiz, entenc que el govern no ha tingut prou marge en el seu moment, però cintura per assumir-ho. Ja està.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Sí que vull dir que la Junta de Portaveus va ser dilluns, de dilluns avui a l'altre dilluns, a ple. Sí que és veritat que ens vam emplaçar a parlar-ne, ens hem emplaçat, hem parlat govern i CUP, però no ens hem posat d'acord perquè teníem punts de vista diferents. Però sí que ens hem assegut a parlar sobre aquesta qüestió, trobant-se doncs la voluntat del govern de presentar un dictamen i hi hagués una moció registrada. És cert, s'ha parlat, però teníem punts divergents. Això és cert. Alguna qüestió més sobre això? Ah, perdó, el senyor Carvicente.
No tan sols. Entenc doncs, que ara és la proposta del dictamen de dels equips del govern, del grup del govern, que assumirien que una persona, un polític, un regidor, pugui venir acompanyat tècnicament d'altres persones. En aquest sentit votaríem a favor, si no ens abstindríem, perquè entenem que també és veritat que tècnicament has de tenir la possibilitat de venir acompanyat.
És a dir, els membres de la comissió d'estudi, els titulars, són els que diuen el dictamen.
Correcte.
La presidència el Batlle, la vicepresidència el regidor de Participació Ciutadana, un representant de cada grup polític i després hi ha uns tècnics municipals, secretari, interventor, etc. Senyor secretari, hi ha algun inconvenient que en alguna d'aquestes reunions no pugui venir el regidor acompanyat d'algun especialista o això? No hi ha cap.
No, cap problema.
Molt bé. Més qüestions? No? D'acord, doncs passem a la... No, és diferent del que estàvem dient abans, perquè abans es deia que el regidor podia ser regidor o no ser regidor. És molt diferent del que estem dient ara. Ara estem dient el regidor acompanyat d'un expert, de dir-ho d'una manera. Abans es deia que el regidor no hi vagi una altra persona. Exacte, les dues diferències. Molt bé, alguna qüestió més sobre això? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors.
Molt bé, doncs passaríem al torn de control. Començarem per les mocions. Avui n'hi ha unes quantes. Intentem ser lleugers. Comencem per les mocions que presenta el grup municipal del PSC, amb la primera, que és la moció de rebuig a la llei per la racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Per defensar la moció, la senyora Mònica Almiñana té la paraula.
Gràcies, alcalde. Com vostès saben, el passat 1 de gener va entrar en vigor la llei per la racionalització i la sostenibilitat de l'administració al món local. Des del primer moment, els socialistes vam denunciar el que significava aquesta llei per tots els municipis del país. És un gran pas enrere en les competències de proximitat que tenen els municipis, tinguin els habitants que tinguin. Però, com molt bé descriu el nom de la pròpia llei, l'objectiu és la sostenibilitat, no el servei als ciutadans. Per això en ella es recull que els ajuntaments perdran les seves competències en serveis de proximitat, bàsicament, com l'escola Bressol i els serveis socials. Serveis que afecten a ciutadans amb dificultats econòmiques, a gent gran o a infants. Tal com recull la llei, aquells municipis amb menys de 20.000 habitants només tindran competències en subministrament d'aigua, gestió de residus, enllumenat públic i cementiris, La resta passarà a ser gestionat per la comunitat autònoma corresponent. L'administració local acumula només el 4% del deute de tota l'administració pública d'Espanya. A més, un 3,4% d'aquest deute és exclusiu de l'Ajuntament de Madrid, governat des de fa 23 anys pel govern del Partit Popular. Per tant, no considerem que el món local requereixi una llei de sostenibilitat. No hem d'oblidar que a data d'avui el deute acumulat també per part de la Generalitat envers el món local és aproximadament o s'apropa molt als 1.000 milions d'euros i que a partir del 2015 serà la Generalitat la que haurà d'assumir tots aquells serveis, inclosos personal laboral i funcionaris, dels serveis que recull la llei no són propis del municipi segons el seu nombre d'habitants. En el cas de Sitges, els serveis socials serien un d'ells. Per tot això, presentem i proposem el pla de la moció que inclou els següents punts. Instar al govern de la Generalitat a rebutjar aquesta llei que vulnera l'Estatut de Catalunya i els serveis socials. Segon, que en tot cas es mantingui la continuïtat del finançament de la part corresponent a l'Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis per a les corporacions locals per tal d'assegurar el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. Tercer, exigir que les partides destinades a combatre la pobresa infantil siguin especialment augmentades donada la situació de risc en què ens trobem d'un 26,4% dels menors de 16 anys. I exigir que aquests serveis continuïn sent competència essencial dels ajuntaments que a la pràctica ha demostrat la seva bona feina basada en la proximitat. En el cas de Sitges, com abans ha comentat el regidor, hi ha 500 famílies que depenen a la data d'avui d'aquest recurs. Per tant, continuarem defensant sempre que els serveis socials han de ser serveis en l'entorn municipal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Almiñana. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP donarem suport a aquesta moció, degut que considerem que la llei només pretén liquidar el món municipal. Acabar amb la política més propera al ciutadà i la que pot ser més democràticament degut a aquesta proximitat. Al Partit Popular li molesta realment la democràcia i, sobretot, el fet que moltes de les alternatives polítiques que, com la CUP i d'altres, com Consello Abierto Astúries o CUT a Andalusia, qüestionen el seu model econòmic, imperialista i social, rebin la força de les seves accions a nivell municipal. Però també ens sorprèn que certs grups polítics critiquin una llei que d'una manera o una altra han estat corresponsables de la seva aprovació. Ja sigui el PSC donant suport a la reforma constitucional del 2011 que marca l'inici del pas en la direcció a aquesta llei, o CiU que va donar suport a la llei d'estabilitat pressupostària. Aquestes lleis marquen la línia que ara ens fan ser en aquesta situació. Aquesta llei és la línia de l'austericidi que tots els partits avui presents en aquest ple amb representació al Congrés espanyol han recolzat i aplaudit, encara que ara per motius electoralistes vulguin simbòlicament desmarcar-se'n. Des de la CUP sempre hem atacat aquestes línies antisocials i antidemocràtiques que es marquen políticament, ja sigui des d'Europa, Espanya o Catalunya, i seguirem sent conseqüents amb aquesta posició. Donem suport a la moció que presenta el PSC, però els demanaríem que reflexionin sobre les contradiccions constants en tants àmbits que a nivell local, nacional o estatal ens demostren. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més paraules? Senyor Pep Moliner, té la paraula.
Bé, moltes gràcies, senyor Batlle. Nosaltres, com a Convergència i Unió, anunciem el vot favorable a la moció. És realment aquesta llei és realment un atac a l'autonomia local. És una recentralització, doncs, una més d'aquestes a les que ens tenen acostumats els companys del Partit Popular, del govern espanyol. Però el que és més fort de tot és que això ja, aquest projecte de llei ja és poc respectuós amb les competències estatutàries que aquí hi han molt establertes des de fa molts anys. Per tant, és una llei també inaplicable. Els representants locals de la CM i de la Federació Catalana de Municipis ja van anar al mes de novembre, octubre, al Senat i van traslladar doncs, això, no? que no és aplicable, és molt inassumible. No? Jo crec que els redactors d'aquesta llei no sé amb qui s'han assessorat perquè realment és una llei que demostra el desconeixement de l'administració local i de com es treballa als municipis. No? Per tant, bueno, no soluciona absolutament res, és anar enrere I per tant, bueno, tot el govern, els tres grups del govern donen suport a la moció. D'acord? Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Doncs, sí, senyora Mònica Minyana.
Senzillament volia recollir dues qüestions. Una pel senyor Òscar Ortiz, per suposat agraïm, ens en alegrem de que recolzin aquesta moció, perquè sí que considerem que aquesta llei el que pretén és desvirtuar, si més no, el món municipal i afecta a moltíssims ajuntaments de Catalunya i d'Espanya, perquè com vostè sap, la majoria dels nostres municipis són inferiors a 5.000 habitants. Per tant, ens preocupa i molt que aquesta llei tiri endavant. Dir-li que les coses a vegades cal modificar-les, podem estar-hi més o menys d'acord, que les lleis evolucionen i que a vegades els partits quan governen prenen decisions que poden ser interpretades o que poden ser o no correctes. Però el que està clar és que per avançar en qualsevol societat i quan més quan es governa cal anar treballant per modificar coses com vostè coneix perfectament fa molt temps que demanem, bueno, molt temps, fa temps que demanem des del socialisme que es canviï la Constitució, però no que es canviï només un article, sinó que se'n canviïn molts. I com vostè sap, de moment això costa molt de que es produeixi. També dir-li, i en aquest cas referint-me al grup del govern o Convergència i Unió, que estic d'acord en que és una llei inassumible, però el que tenim que tenir tots molt clars és que les lleis es fan perquè es compleixin. Ens agradin més o menys, s'apliquin o no s'apliquin. I desgraciadament aquesta llei està aprovada, està al BOE. I els nostres interventors i secretaris l'any vinent no podran aprovar cap partida pressupostària per serveis socials. Aquesta és la realitat. És més, ara ja deuen tenir problemes per aprovar algunes coses. Per tant, tenint en compte que són els garants dels municipis, hem d'aconseguir fer entendre a la ciutadania que aquesta llei és importantíssima pel seu dia a dia. I encara que soni una llei molt burocràtica o una llei que parla de sous, com molts han volgut frivolitzar, és una llei que acabarà afectant de ple els ciutadans. I no afectarà només els polítics que governen o no governen en els municipis, sinó els ciutadans. Per tant, sí que crec que hauríem de trobar tots la manera de posar aquesta llei al capdavant de l'agència, de l'agenda, perdoneu, de l'agenda política. Perquè la nostra agenda està molt ocupada de coses i mentrestant estan passant d'altres molt, molt més importants que no ens n'adonem i van passant. I es compliran perquè són lleis. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Almiñana. Més intervencions dels grups? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció per 18 vots a favor i 3 vots en contra.
La següent de les mocions del grup municipal socialista és la moció contra la reforma de la llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs. Per defensar la moció té la paraula la senyora Mercè Espada.
Gràcies. El Consell de Ministres va aprovar el passat dia 7 de gener l'avantprojecte de llei orgànica per la protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada, que d'aprovar-se derogarà l'actual llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquest avantprojecte de llei retrocedeix 30 anys, és el més restrictiu de la democràcia i nega el dret de les dones a la interrupció de l'embaràs i a decidir sobre el seu cos. Què fa aquest projecte de llei? Elimina el sistema de terminis de la llei actual que permet la interrupció voluntària de l'embaràs en les primeres 14 setmanes de gestació i torna al sistema de supòsits, ara molt restrictius, només perill per la salut de la dona i violació. S'elimina el supòsit de malformació del fetus, només es podrà avortar en el cas que les malformacions siguin incompatibles amb la vida i afectin psíquicament la dona. Aquest perill per la salut de la dona ha de ser important i durador i ho han d'acreditar dos metges diferents. Un cop acreditat, la dona encara haurà d'esperar 7 dies de reflexió. La seva pràctica, fora d'aquests supòsits previstos, es considera un delicte castigat al Codi Penal amb penes de 4 a 8 anys de presó. I pel que fa a la regulació sobre l'educació sexual, estableix unes mesures molt minses, que són aquelles les que contribueixen justament a la prevenció dels embarassos no desitjats. Aquest nou projecte de llei no ha estat demanat per la societat, només pels sectors més reaccionaris del PP, i no té el consens ni dels seus propis membres, que ja han fet paleses les seves discrepàncies. Tampoc té el consens dels metges, als quals se'ls trasllada la responsabilitat de la decisió, tal com ha manifestat el president del Col·legi de Metges de Barcelona. Tampoc té el consens de la comunitat internacional, com demostren les veus crítiques de la ministra francesa alertant dels perills de l'aprovació d'aquesta llei. Ni per descomptat dels col·lectius de dones, que veuen restringits de nou els seus drets llargament reivindicats. Aquest projecte comporta un retrocés en la llibertat del dret de les dones sobre el seu propi cos i les tracta com si fossin menors d'edat. És un projecte de llei que generarà molt dolor, i més quan les reformes i l'aplicació restrictiva de la llei de la dependència estan provocant també retallades en les ajudes a les persones amb discapacitat i dependència. És un projecte de llei hipòcrita, ja que tots sabem que les persones que tinguin recursos econòmics aniran a l'estranger, tant com feien en el passat. No té consens tampoc a Catalunya, com demostra el fet que el Parlament, en la sessió del 23 de maig passat, va aprovar una resolució a instàncies d'una moció presentada pel PSC que rebutjava la revisió de la llei del 2010, l'actualment en vigor. Instava el govern a avançar en la redacció d'una llei pròpia en el marc de les competències de la Generalitat, a blindar les polítiques de promoció i prevenció de la salut sexual i reproductiva i a promoure les conductes i els hàbits afectius i sexuals necessaris. Per tots aquests motius, presentem aquesta moció i demanem al ple que aprovi els següents acords. Primer, insta el govern de la Generalitat i els grups parlamentaris al Congrés de Diputats i al Senat a exigir la retirada de l'avantprojecte de llei orgànica per la protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada. Dos, insta el govern de la Generalitat a complir la resolució del Parlament de 23 de maig per tenir un model propi d'interrupció voluntària de l'embaràs. I tres, comunicar aquests acords al president de la Generalitat i als partits amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés i al Senat. Gràcies.
Gràcies, senyora Espada. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Davant d'aquesta moció, el grup municipal de la CUP volem sol·licitar doncs, la possibilitat de que ens hi puguem adherir conjuntament amb el Partit Socialista de Catalunya. És per nosaltres una qüestió aquesta important, que està ara mateix viu, està a l'aigüera. És un tema que el Partit Popular sempre ha intentat doncs, anar fent embestides, sempre que pot ho intenta i en aquesta ocasió es vol sortir amb la seva. Demanaríem, per tant, en el nostre torn de paraules poder-nos adherir i poder incloure, per què no, un quart acord a la seva moció en el sentit municipalista, i és que el nostre Ajuntament pugui també donar suport a les accions que les diferents entitats municipals puguin dur a terme en contra d'aquesta reforma de la llei de l'avortament i que es produeixin d'ara i en endavant. Aquesta seria una aportació en forma d'acord. Tant voldríem, doncs, abans de justificar, que és el que voldríem seguir amb el nostre torn de paraula de CUP, abans de justificar voldríem doncs, saber si aquesta adhesió i aquesta proposta seria acceptada pel grup municipal del PSC. Gràcies.
Entenc que el que proposa a l'apartat primer és que sigui el seu grup sigui proposant de la moció també, és això, eh? Doncs això és el que proposa les dues coses,
sí,
com
sí.
A grup proposant i l'acord número 4 que demanava.
Sí, estaríem d'acord, introduiríem aquest punt 4 que quedaria donar suport a les entitats o donar suport a les accions que diferents entitats municipals puguin dur a terme en contra d'aquesta reforma de la llei de l'avortament, no? Més o menys, és això?
D'acord. Volia continuar la intervenció, senyor Escar Ortiz, ho havia acabat.
Gràcies, senyor Batlle. Ens agradaria de seguir per justificar doncs, que votarem a favor i ens adherirem doncs, en aquesta moció. I és que el passat dia 20 de desembre el Consell de Ministres va aprovar una reforma de la llei de l'avortament que no té suport social i que empitjorarà encara més la situació social, econòmica i de salut de les dones. Sota el nom de la Llei de Protecció de la Vida del Concebut, aquesta reforma ens situa en el marc normatiu postfranquista de 1986, perdoni, de 1985, destruint 30 anys de lluita feminista per l'assoliment d'un dret fonamental pel conjunt de les dones. Des de la candidatura d'Unitat Popular volem mostrar la nostra profunda indignació i ràbia a la pèrdua de nou d'aquest dret tan fonamental, l'avortament. Després de 30 anys d'haver despenalitzat parcialment l'avortament amb la llei del 2010, el Partit Popular ha restringit de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si volen o no ser mares. És una reforma de llei que pretén incapacitar ara com a subjectes decisoris dels nostres cossos i úters. En primer lloc, volem deixar clar que la CUP ens oposem frontalment a l'aplicació d'aquesta reforma que converteix el que era una llei de terminis en una llei que només permet l'avortament en tres supòsits extremadament restrictius i que deixa en mans d'un conjunt d'especialistes mèdics la decisió de si una dona pot o no avortar. Una decisió que té el risc de ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. Això ens porta a valorar que aquesta llei en cap cas respon a una millora de la llei del 2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals d'un Partit Popular i dels sectors més conservadors. És a dir, que les dones es veuran abocades a la reproducció i al paper de mares i cuidadores. En aquest sentit, volem remarcar la importància que l'avortament té a nivell internacional com a indicador de qualitat, igualtat i benestar per les dones. Per això, ens hem de fixar en els índexs de benestar de les dones en aquells països on l'avortament ara mateix és legal i les polítiques d'educació sexual i per la salut hi estan consolidades. Països on es tenen en compte el conjunt de circumstàncies que poden portar una dona a avortar. Situacions de les dones que van més enllà del risc físic i o psicològic de la dona, les violacions o la inviabilitat de la vida dels fetus. Si les dones avorten és perquè simplement no volen ser mares i aquesta és una decisió totalment legítima, vàlida i reflexionada per qui així ho decideix. Per últim, la nova llei no inclourà l'avortament en el Codi Penal en el cas de les dones, però sí en el cas dels i les professionals sanitaris i conjunt d'especialistes que avalin un avortament fora dels tres supòsits que contempla aquesta llei. Això té unes conseqüències personals i socials irreversibles cap a les dones, ja que ens trobarem amb moltes traves a l'hora de poder avortar per les vies legals imposades. Com ja s'ha advertit des del feminisme, aquesta reforma pot obligar de nou a moltes dones o bé a avortar en d'altres països o bé a practicar avortaments de risc i insegurs per la seva salut en el cas d'aquelles que no tinguin recursos per marxar fora. Entenem, doncs, que l'avortament ha de ser lliure i gratuït. Lliure perquè la llei ha de permetre que cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions que consideri, tant per ser mare com per no ser-ho. Gratuït perquè el pagament suposa que les dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi. Avortar ha de ser un dret i no un privilegi, com es planteja a hores d'ara, per les qui no s'ho puguin permetre. Per això, des de la CUP, assumim com a pròpies les reivindicacions del feminisme organitzat i combatiu i continuarem defensant el dret a decidir sobre el propi cos sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles. Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana i sense prejudicis. Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l'abast de tothom. El suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de resistència econòmica per a les dones que vulguin avortar. Per tot això, avui donarem suport a la proposta que aporta el grup del PSC com un primer pas en una lluita llarga en defensa del dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, sense interferències polítiques ni religioses de cap mena. Considerem en tot cas que aquesta és una lluita que s'ha d'aturar per tots els mitjans possibles i sobretot amb la lluita al carrer també. I és per això que aprofitarem que s'accepta aquesta aportació per donar suport a totes les convocatòries que per defensar aquest dret es convoquin a la nostra vila i arreu de la geografia. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forç. Bé, en aquesta moció sobre l'avantprojecte, i m'agradaria remarcar doncs, que és un avantprojecte i, per tant, pot sofrir modificacions com algunes que ja es comencen a sentir als medis de comunicació, però de fet doncs, el que avui està passant, no?, amb aquesta moció doncs, és un exercici de democràcia en el qual doncs, es vol influir, no?, en aquest avantprojecte. Un avantprojecte que, com també recull la moció, doncs, dintre del propi Partit Popular doncs, hi ha diverses opinions, diguem-ne opinions. I en aquest sentit el que volia anunciar aquí, com que és un tema que també és bastant personal i que dintre, doncs, com he dit, del Partit Popular doncs, hi ha diferents formes de sentir. Doncs, nosaltres, al nostre grup, donarem llibertat de vot perquè els regidors, en consciència pròpia, doncs, puguin votar el que vulguin sense cap problema. I res més.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? Senyora Mireia Rossell, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. La llei orgànica vigent, encara de salut sexual i reproductiva i de la interrupció de l'embaràs, no generava polèmiques socials i la seva abolició no recolza en una demanda social. Essent així, no era necessari obrir un debat per nosaltres superat, creient en la llibertat de la dona per a decidir sobre el seu cos, essent subjecte i no pas objecte, que és en la categoria que queda reduïda en aquest avantprojecte. No obstant, entenem que pot haver-hi una vessant que afecti a la moral de cadascú, però aquesta moral, en aquest cas, ha de ser lliure i no imposada per una llei. Pensem que els esforços caldria posar-los en la pedagogia, als instituts o les escoles i aprofundir entorn a l'educació sexual i a la creació de més recursos davant de situacions desfavorides. Cal respectar el dret a la vida, sí, però una vida digna del futur ésser i de la mare com a dona plena amb expectatives de futur. En aquest cas de debat, el grup de Convergència i Unió votarà favorablement a la moció. Gràcies.
Gràcies, senyora Rossell. Més intervencions dels grups? Doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció per 18 vots a favor i 3 abstencions.
La següent de les mocions del grup municipal socialista és sobre les sancions a les entitats financeres segons la llei de l'habitatge. Per defensar la moció, senyora Núria García, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. El govern de la Generalitat, a través del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va anunciar ja fa 9 mesos que aplicaria una taxa a les entitats financeres que tinguin pisos buits per tal de que les ofereixin en lloguer social i no haver de pagar la taxa. Finalment, ha dit que aquest impost no serà d'aplicació fins a l'estiu i que es farà a través d'una nova llei. Aquest endarreriment ha provocat que fins a 17 ajuntaments s'hagin avançat a la Generalitat i ja sancionin les entitats financeres. Entre d'altres, Terrassa, Sabadell, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, etc. L'actual situació de crisi econòmica afecta directament en el problema de l'habitatge amb milers de desnonaments i també afecta directament al municipi de Sitges, com hem comentat anteriorment. Fruit d'això, les entitats financeres es troben en pisos buits que són de la seva propietat per impagament dels crèdits tant de particulars com de promotors. S'estima que a Espanya hi ha 80.000 pisos buits i només 6.000 pisos en lloguer social a tot l'Estat. Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, és urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans de les entitats financeres. Segons l'article 42.5 de la Llei del Dret a l'Habitatge 18/2007, l'administració pot adoptar mesures de caràcter fiscal per incentivar l'ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada. A Sitges també es donen casos d'habitatges en mans d'algunes entitats financeres, i encara no disposem de quantes estem parlant. Hem començat a treballar amb el protocol d'actuació en casos de desnonaments, però això no és suficient. Necessitem disposar de més habitatges d'ús socials per fer front a la problemàtica en què es troben moltes famílies. És per això que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa a aquest ple l'aprovació dels següents acords. Primer, que es determinin els habitatges que en l'actualitat són propietat d'entitats financeres. Segon, que es contacti de manera immediata amb les entitats financeres a fi de manifestar-los la necessitat que de manera voluntària posi els seus habitatges en el mercat de lloguer a preus assequibles. I tercer, que en el cas que això no es faci, l'Ajuntament de Sitges obri expedient sancionador a aquelles entitats que consideri que incompleixen de manera més flagrant la finalitat social de l'habitatge, atenent a la possibilitat que es reflexa a la llei de l'habitatge. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Garcia. Torn de paraules pels grups. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, anuncio el vot d'abstenció per part del grup municipal de Convergència i Unió, perquè tot i estar d'acord amb el contingut majoritari de la moció, pensem que és un tema que s'està treballant des de fa mesos des de l'Oficina Local d'Habitatge i que, tal com hem dit en la darrera intervenció, doncs seria per part del govern relativament senzill anunciar mesures de sancions directes a entitats bancàries, però després voldríem resultats i els resultats no es poden aconseguir de forma ràpida. En aquest cas, anunciar que se sancionaran bancs, entitats bancàries, doncs pot suposar una mesura doncs directa i ràpida, però aquí, doncs, com has dit, aquestes mesures fiscals a aprovar, aquestes taxes, per exemple, o les sancions, requereixen tramitacions de procediments i, tal com hem dit, el pla d'actuacions de l'Oficina Local d'Habitatge, per tal de poder fer efectives aquestes sancions, si es dona el cas, passa primer de tot per aprovar aquest reglament per determinar què és un habitatge buit. Llavors, a partir d'aquí, començarem amb el pla d'actuacions d'inspeccions, que ja està programat, confrontant-ho amb el cens d'habitatges buits que ja s'està elaborant des de fa un parell de mesos, i bé, aquest cens d'habitatges desocupats és el que ens donarà informació per tal de saber quins són aquests habitatges. Per tant, entenem que per part del govern i per part de, concretament de la meva regidoria, de l'Oficina Local d'Habitatge, ja hi estem treballant en aquest punt, i estem treballant des de fa mesos. En breus setmanes disposarem d'aquests cens d'habitatges que es troben desocupats i a partir d'aquí iniciarem els procediments que pertoquin. Per tant, aprovar aquesta moció seria reiteratiu i no entenem que procedeixi. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Més paraules als grups municipals. Senyor Carretero.
Sí, gràcies, senyor Forç. Bé, nosaltres recollim l'esperit de la moció, l'entenem i potser el compartim parcialment. El que passa és que els acords, podíem estar d'acord el primer i el segon perquè són realment dues coses que de fet es poden fer ja des de l'Oficina Local d'Habitatge, no sé si estan fent o no si poden fer. Però clar, el tercer ens planteja molts dubtes perquè ho trobem molt ambigu, no? Què vol dir incompleixen de manera més flagrant? És a dir, abans d'això penso que hi ha un pas anterior, no? Que és fer un estudi realment de com està tot això articulat, no? O sigui, nosaltres el tercer acord el veiem que és impossible, no és concret. És molt inconcret, és un brindis, podríem dir, un brindis al sol. No és fàcil, amb tres línies, de resumir una cosa tan complexa com és definir el que és incomplir d'una manera més flagrant la finalitat social. I això, o sigui, que entenem l'espírit, ho podem compartir, però no podem votar a favor d'aquesta moció, no votarem en contra, sinó que farem una abstenció perquè veien, a més, d'una manera no la veien possible, no, d'aplicar realment aquesta moció que s'aprova finalment. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Òscar Ortiz.
Des de la CUP no teníem previst intervenir en aquesta moció, veiem doncs, que és un dels temes que nosaltres hem estat reivindicant en els nostres discursos, amb moltes de les mesures que també a nivell municipal intentem de fer entendre i de fer-los entendre sobre les problemàtiques que hi ha d'habitatges i tot allò que relaciona amb aquesta problemàtica. Per tant, el nostre vot inicial no va ser favorable, ens el mantindrem igual. Nosaltres
respectem i vostès doncs, creuen evidentment legítimes en les seves explicacions el posicionament que adoptaran Partit Popular i Convergència i Unió, però la veritat, els bancs són un dels causants d'aquesta crisi, han fet esclatar una bombolla immobiliària, a causa de tot això hi ha unes raons socials molt determinades que estem visquent en els carrers de Sitges també i que ho estem veient perquè l'oasi català s'ha acabat, però és que també s'ha acabat l'oasi sitgetà, és a dir, Sitges també està tenint problemàtiques i està tenint qüestions com d'altres municipis en l'afectació sobretot de temes d'habitatge i classes populars. Per tant, no entenem aquestes explicacions que ens donen de que si les lleis, l'ordenament jurídic i brindis al sol. Miren, un brindis al sol moltes vegades sempre és necessari per poder canviar doncs, un paradigma. Per tant, nosaltres votarem a favor d'un brindis al sol que ens està presentant el Partit Socialista de Catalunya en forma de moció perquè creiem que les lleis no han d'estar per damunt de les persones. És a dir, les lleis estan per servir a les persones i les persones han de fer que les lleis també canviïn. Per tant, nosaltres veiem molt coherent aquesta moció del Partit Socialista i ho veiem en la coherència del nostre també discurs que hem portat aquí endavant i que no cal doncs, que el posem a èmfasi perquè ja saben quin és. Votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Bé, podríem estar conforme amb el fondo, però no amb la forma. En definitiva, a veure, jurídicament no veig la forma de poder que aquesta reforma que volen fer per als habitatges dels bancs puguin anar o ocupar-se o puguin realment poder-se amb lloguer en aquest sentit perquè tal com està la llei en aquests moments és impossible. O canvien la llei o això no anirà a cap puesto i d'aquesta forma el nou horitzó el que farà és estindre's. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Sí, Sitges Grup Independent votarà que sí amb aquesta moció perquè bueno, l'Helena no havíem parlat i ho ha parlat com a grup de govern perquè creiem que aquest treball que s'ha fet des d'aquesta comissió de desnonaments principalment vam estar parlant del tema dels habitatges buits que tenen els caixes i bancs i també d'aquells habitatges de la caixa. Per tant, votem que sí. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup? Senyora Núria García, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Els tres acords que portem en aquesta moció, bàsicament el que prioritzem a la moció és que hem de fomentar els habitatges d'ús social a Sitges, és a dir, tenim molt poc habitatge d'ús social. Per tant, ens emparant-nos en la llei d'habitatge de 2007, doncs, és una manera de reforçar que realment l'equip de govern, doncs, com ha dit la senyora Redondo, doncs, porti a terme tota aquesta acció política. Dit això, li proposaríem també al senyor Carretero que en el tercer acord estaríem d'acord en treure aquestes paraules que diu vostè de manera més flagrant i quedaria que en el cas que això no es faci l'Ajuntament de Sitges obri expedient sancionador a aquelles entitats que consideri que incompleixen la finalitat social de l'habitatge. Repetim, el tema sancionador seria l'últim recurs. És a dir, el que és l'últim que desitjaríem fer, però si no queda més remei, pues ho farem, no? És el que diu la llei, exacte.
Per tant, entenem que en l'acord tercer
modificaríem
on
i trauríem
de manera més flagrant,
exacte, això ho trauríem.
Per tant, el text quedaria que incompleixin la finalitat social de l'habitatge.
No? Correcte.
D'acord. Senyor Carretero,
per contestar-li, l'agraeixo de veritat aquest intent, bueno, aquest apropament. De fet, nosaltres ens qüestionàvem, potser no m'he explicat massa bé, no? Ens qüestionem tot el tercer acord. Nosaltres ens trobem, de fet ja ho havíem parlat, jo agraeixo de veritat el seu apropament, però nosaltres ens ratifiquem en que farem una abstenció. Gràcies.
Mantenen la correcció, l'esmena?
No, ho deixarem tal qual estava, doncs, si no estan d'acord.
D'acord.
Gràcies.
Alguna intervenció més d'aquesta moció? ni que sigui dit de passada, no recordo la xifra, però amb les dades que tenim a la mà hi ha molts pocs pisos propietat a Sitges, molts pocs pisos propietat de bancs o caixes que estiguin en aquest moment desocupats, que estiguin buits a Sitges. No tenim les dades, però són ara al cap, però són pocs. No obstant això, passem a la votació de la moció, que és el que ens pertoca fer. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció per 10 vots a favor i 11 abstencions.
Passem a les mocions que presenta el grup municipal de la CUP, amb la primera, que és la moció per al control democràtic de la informació institucional. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. El nostre grup municipal ha protestat diverses vegades contra l'utilització de la comunicació institucional per part del govern actual. En els darrers mesos són diverses les ocasions en les que notem en què les notes de premsa que surten de l'Ajuntament no recullen una informació ajustada del que es desenvolupa dins de l'Ajuntament i del Saló de Plens i creiem cauen en la parcialitat a favor del govern. Aquesta percepció, però, no és exclusiva del nostre grup municipal i al nostre entendre també es percep des de la ciutadania pel que hem pogut contrastar. Percepció aquesta que no ajuda en cap cas a la relació ciutadà-institució i va en detriment del conjunt de la comunicació institucional i de la confiança de la ciutadania en la seva institució municipal, així com d'una informació rigorosa que és, en bona part, la base de la democràcia. L'Ajuntament de Sitges, a través de l'acord del ple del 27 de maig de 2013, va aprovar ja una moció que contempla la creació d'una web per millorar la transparència d'un ajuntament ara per ara encara opac. La moció que avui es porta a debat fa un pas més en aquella línia de transparència municipal, tot demanant que la informació que surti dels canals de l'Ajuntament sigui motiu de debat per part dels grups municipals i, per tant, de control democràtic. És per això que demanem al ple de l'adopció dels següents acords. Primer, que la comunicació institucional sigui matèria de comissió, mitjançant la creació d'una nova comissió de comunicació institucional amb l'objectiu de buscar l'acord entre el conjunt de forces polítiques del ple pel que fa al tractament de la comunicació institucional. Que en la nova comissió hi formin part els responsables de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament, a més d'un representant designat per cada grup municipal sense necessitat de que sigui regidor o regidora en el ple. Que en la primera sessió de la Comissió de Comunicació Institucional els responsables de comunicació de l'Ajuntament presentin a la comissió el pla de comunicació amb el qual treballa l'Ajuntament. I quart, que la nova Comissió de Comunicació Institucional sigui coneixedora de les notes de premsa i comunicats que surten des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i sigui el punt de debat per tal de sotmetre aquests a un control democràtic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Parlo en nom dels grups del govern, els tres grups del govern. Li anuncio que no estem d'acord amb el contingut de la moció i que hi votarem en contra. Sobretot perquè nosaltres entenem que la informació que sorgeix des del Servei de Comunicació Municipal sí que és rigorosa. Vostès diuen que no, nosaltres entenem que sí i que es correspon a la realitat de l'acció de govern. I això, òbviament, jo crec que forma un debat que ens hauríem d'anar a la prehistòria de la política, on lògicament el govern ho veurà d'una manera i l'oposició d'una altra, i és molt difícil que en aquestes qüestions estiguem d'acord al 100%. No? I sobretot perquè tota la comunicació, tota la informació que genera des d'aquest servei municipal és molt àmplia. I clar, per exemple, avui en dia tenim uns mitjans més enllà de l'emissora municipal, més enllà del web i més enllà de la recuperació, diguem, de la televisió municipal com un servei ja ordinari en els propers mesos i que, per cert, la setmana que ve doncs, els portaveus, com saben, tenim una reunió per presentar el projecte ja de la nova de Maricel Televisió, però amb la nova situació. Doncs més enllà d'això, avui en dia hem incorporat totes les xarxes socials com un element de comunicació i d'interacció diària, minut a minut, podríem dir, amb la ciutadania. Clar, el control directe per part de tots els grups municipals d'un fet tan ràpid, tan àgil, tan de minut a minut com és la comunicació i la interacció que es fa a través de Twitter, a través de Facebook, a través de l'Instagram municipal, és complicat. És complicat, és molt complicat. I per tant, el contingut d'aquesta moció, que el que diu és que aquesta comissió hauria de ser coneixedora de totes les notes de premsa, de comunicats que surten des de l'àrea de comunicació, és que a la pràctica és impossible, entenem nosaltres, de complir. A més, per ser coherents amb el que hem parlat abans, quan parlàvem del tema del pressupost del 2015 amb el procés participatiu, nosaltres creiem que aquesta comissió o aquest grup de treball que hi pogués haver, doncs hauria d'estar format pels membres electes, pels membres d'aquest plenari, per regidors portaveus o regidores o regidors dels grups municipals, no per altres persones que no són càrrecs electes, no? I a més, que ha de tenir un caràcter col·legiat o en certa manera regulat, perquè és la manera de regular precisament una cosa tan important com la comunicació institucional. Per tant, com que això amb Junta de Portaveus ja ho vam parlar i vam veure que hi havia un organisme que podria fer aquesta funció i que feia molts anys que no es convocava i que ja existeix, que és el Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació, els tres grups del govern proposem d'activar, com vam comentar i com vam defensar en la Junta de Portaveus, aquest òrgan format per membres de representants dels grups municipals i per membres representants dels mitjans de comunicació, on tota aquesta qüestió es pugui debatre, es pugui parlar, tenint en compte per això els tempos, que hi ha certes coses que quan es genera una notícia, doncs probablement no tots els membres del Consell Municipal podran estar al dia, minut a minut, perquè la nostra funció és contínua de comunicació amb la ciutadania, no? Però que creiem que el Consell Municipal podria fer aquesta funció. I aquest és el motiu pel qual estem en desacord amb el contingut de la moció. Dit això, tenen la paraula els portaveus per continuar debatent. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Doncs en aquesta ocasió estaríem bastant d'acord amb el que ha comentat l'alcalde. Primer, aquest punt de la qüestió dels regidors, com en l'anterior moció entendríem que primer hauria de ser un regidor i després, si de cas per qualsevol cosa hagués de vindre acompanyat, doncs crec que no hi hauria d'haver cap problema, però sempre entenc que el càrrec electe és el qui dona fe i el qui és el que sí segur representant d'allò que representa o del grup que representa. Aquest seria un punt, però entenc que es podria arreglar com amb l'anterior qüestió, amb l'anterior moció que ho hem fet. I amb el quart, no és que estiguem en contra d'aquesta moció, la podríem votar a favor i no ho descartem, però també és veritat que el punt quart se'ns fa molt difícil saber com ho gestionem això, o sigui, en què es tradueix això. Que la nova comissió de comunicació sigui coneixedora de totes les notes de premsa i comunicats, ara per ara els grups la tenim, cada dia rebem a través d'un mail aquesta comunicació que surten de l'àrea i sigui el punt de debat per tal de sotmetre aquestes a un control democràtic. Bé, com a concepte, res a dir, però no entenem com operativament ho podríem fer això, perquè si ens hem de reunir cada dia o cada dos dies, doncs la veritat, li parlo pel meu nom, pel grup, seria una mica difícil dur a terme. Però bé, si ens ho explico una mica millor, no descartem votar-hi a favor, perquè com a concepte no la trobem malament la moció.
Gràcies, senyor Vicente. Senyor Òscar Ortiz, si vol contestar al senyor Ricard Vicente o si hi ha alguna intervenció d'algun altre grup. Hi ha alguna altra intervenció? Senyor Carretero, endavant.
Sí, bé, aquesta moció que ja porta doncs, temps ballant, perquè ja es va presentar a Junta de Portaveus ja fa bastant temps i nosaltres la vam mirar amb bons ulls i la vam comentar. I a mi em sorprèn, no, que després d'haver comentat allà a la Junta de Portaveus, jo pensava que havia quedat clar que el punt quart, nosaltres el que en teníem, i jo i el vaig comentar allà a la Junta de Portaveus, més que un control dia a dia, minut a minut, és un control que pot ser a posteriori, però és un control per posar criteris de com fer aquesta comunicació. I jo posava un exemple molt clar, i a més un exemple que el senyor Forç ho entendrà perfectament, perquè era una situació que quan estaven i érem a l'oposició doncs passava sovint. I era quan els grups de l'oposició fèiem una notícia i venien els mitjans de comunicació, perfecte, ens cobrien la notícia i automàticament després doncs, aquests mateixos medis de comunicació, que eren els medis de comunicació municipals, doncs anaven a l'equip de govern perquè poguessin dir la contra, no? I està bé, a nosaltres ens sembla bé, és correcte, un criteri correcte, però que ha de ser també en l'altre sentit, és a dir, quan el govern dona una notícia, doncs potser que el criteri també tindria que ser de qui vinguéssim a preguntar-nos a nosaltres, els membres de l'oposició, què pensem d'aquesta notícia. I això no succeïa abans i no succeeix avui en dia. I això és un criteri que es podria determinar precisament doncs, aquest Consell de Comunicació, aquesta comissió, com el vulguin dir, perquè això és igual, és, a fi de comptes és reunir-se per discutir uns criteris de com fer la comunicació d'una forma més objectiva, democràtica i transparent. I nosaltres pensem que aquest és l'esperit de la moció que presenta la CUP, perquè el vam compartir en la Junta de Portaveus, no penso que més d'una vegada, em sembla recordar, i per tant nosaltres estaríem per votar a favor d'aquesta moció, tot i que suposo que em confirmarà el senyor Òscar Ortiz que nosaltres estem entenent d'aquesta manera correctament la moció, i no sé si hi ha alguna altra cosa més que em pugui afegir. Jo li demanaria aquesta aclaració, nosaltres de fet entenent-la com l'he explicat, doncs estaríem a favor, i el que ens sobta molt és que els que abans hi eren a l'oposició ja no se'n recorden del que passava abans, i ara ho veien d'una altra manera o d'una manera doncs, potser més partidista. No? Nosaltres invitaríem, pensem que és una moció que es va a favor de la transparència, a favor de la democràcia i a favor de la informació a tota la ciutadania, i no entenem que n'hi hagi que ningú, que cap grup municipal es negui això, perquè precisament a nosaltres que molt sovint aquí a aquest ple i en altres fòrums ens acusen d'antidemocràtics, doncs, no sé, nosaltres ara estem apostant per això, per la transparència, la democràcia i la informació objectiva. Moltes gràcies.
Sí, gràcies. Simplement, una mica per contestar l'exemple que ha posat el senyor Carretero, que jo sàpiga que aquests dies estan fent la roda de portaveus, vostè mateix avui em penso que ha anat a Ràdio Maricel, vull dir, és una pràctica habitual d'aquesta casa de fa molts anys, i per tant tots els portaveus tenen presència almenys una vegada al mes a l'emissora municipal per poder dir tot allò que vostès tinguin, que considerin, perdó, de dir. Amb els grans temes, jo em sembla, si no recordo malament, i l'últim ha estat els pressupostos, hi ha hagut declaracions i el servei de comunicació ha reproduït declaracions de tots els grups municipals. Inclús en les sessions plenàries, es reprodueix, si s'escau, si hi ha un tema que es considera doncs, diguem, important, es posa a veu també, es reprodueix el que diuen grups de l'oposició. Evidentment, no de tot. Moltes vegades això ha de respondre a criteris doncs, professionals, que són els que dirimeixen si aquest tema és molt important o un altre. Sí que pot ser que per un grup consideri que allò que li han tret no és important i que en canvi vol destacar un altre tema. Bé, això potser sí doncs, que és una cosa que podem debatre doncs, en l'organisme que correspongui. No? Si no recordo malament, en la Junta de Portaveus que vam parlar, fins i tot em penso que una mica està d'acord amb la possibilitat de, doncs, que en l'espai web hi hagi un apartat, un espai per l'oposició, on l'oposició pugui allà penjar-hi tot allò que consideri sense cap mena de filtre. És una cosa que vam parlar a la Junta de Portaveus. Si hi ha aquestes qüestions que es volen introduir, realment estem oberts, òbviament, a parlar-ne i a fer-ho. Per això no hi hauria cap ni un inconvenient. El que em penso que avui estem fent és veure, segons la moció, i si vaig equivocat, senyor Ortiz, digui-m'ho, és quin òrgan ha de servir perquè puguem tenir aquest debat. No? Penso que és una mica això, si no estic equivocat. Hi havia alguna paraula més demanada? No, senyor Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. Veig que es confonen alguns dels aspectes de la moció, per tant, volem utilitzar per intentar aclarir, tornar a posicionar-nos com a grup municipal i intentar, doncs, i esperem satisfer, donar resposta als diferents grups que ens han dirigit doncs, preguntes. Intentarem aclarir-ho. Des de la CUP, quan ens referim a casos en què hem vist com l'informació que surt de l'Ajuntament no és plural, sinó propaganda a favor de l'equip de govern, ens referim a que diversos cops les notícies estan marcades per una línia, creiem, al nostre entendre, tendenciosa o sense recollir una pluralitat àmplia i total de les opinions. Posarem exemples per fer-nos entendre avui en el ple. Hem aprovat un protocol d'actuació contra els desnonaments. Recuperem com va tractar la comunicació de l'Ajuntament l'aprovació de la comissió sobre el desnonament que ha acabat creant aquest protocol en avui. Comissió, recordem, creada a través del compliment d'una moció del PSC, com ells ja han dit, i de les pressions fetes també des de la feina que fem al grup municipal de la CUP, i no a iniciativa pròpia de cap partit dels que estan al govern. Llegíem a la notícia del 2 d'abril del 2013 titulada «Sitges fa xarxa contra els desnonaments». L'Ajuntament de Sitges crea una comissió mixta de desnonaments per tal que el sector públic i la societat civil treballin de manera conjunta. I en el cos de la notícia no trobem absolutament cap referència a la moció presentada ni pel PSC, que van ser els promotors, sinó que trobem una llarga explicació del batlle en les quals s'alabava la feina que feia l'Ajuntament en aquesta matèria. Tampoc trobem cap declaració de l'oposició ni tan sols dels propis impulsors, com hem dit, que és el PSC. És a dir, tot un exercici, al nostre entendre i criteri, de manipulació de la feina feta per l'oposició perquè fos capitalitzada des del govern, quan la comunicació de l'Ajuntament ha de ser plural i referir-se a la feina dels 21 regidors o regidores i no només dels del govern. En tot cas, és només un simple exemple que podríem citar dels diversos que hem trobat i que amb la creació d'aquesta comissió esperaríem que no es repetissin més, ja que com a mínim crearíem un espai on poder debatre democràticament i fiscalitzar les directrius que ha de seguir la política de l'Ajuntament. Vostè, senyor Batlle, intentant donar una mica de resposta, esperem que amb aquest posicionament que hem fet la CUP entenguin una mica més el fons del perquè d'aquesta moció. En resposta al que vostè em diu de que hi ha una eina a la casa que ens permetria de treballar al Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació, nosaltres voldríem doncs, conèixer, voldríem saber, cosa que no se'ns ha tampoc fet a mans ni ha portat, el funcionament d'aquest Consell, quins membres hi han de ser-hi, quines utilitats ens pot donar i, evidentment, quin fruit en podem treure, que segurament no posem en dubte que serà del tot profitós i moltes de les nostres peticions en aquests quatre acords possiblement es poguessin desenvolupar en aquesta eina del Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació. Ens parla vostè de que tenim l'oposició, la Ràdio Maricel, per poder parlar, però tenim entès i hem estat veient també per experiència que la Ràdio Maricel és un ens força independent dins del conjunt de l'estructura d'organització en quant a línies a seguir i en quant a treball. Se'ls hi permet de veritat treballar còmodament, ho fan molt bé i per tant aquí jo he vist que vostè ha fet servir la Ràdio Maricel com una excusa per dir-nos que en l'oposició ja se'ns dona veu des dels mecanismes de comunicació que vostès controlen des del govern. Que el PSC es mostri favorable doncs, a la creació d'aquest Consell doncs, ens podria semblar bé. La qüestió que persegueix, no volem que sigui una confusió. És simplement que la comissió hauria de ser coneixedora de les notes de premsa que se'ns envien als portaveus i que els portaveus ja fem l'exercici de passar als membres dels nostres grups municipals, evidentment, que és una de les coses que hem de fer. Però aquesta comissió seria coneixedora i, per tant, podria analitzar de quina manera s'han tractat i es podria anar amb les eines que es creessin des de la comissió, perquè la comissió seria integrada per gent que intentaria pensar i intentaria doncs, crear eines, tant si existeix aquest Consell que vostè ha citat com si no existeix, la qüestió de fons és crear eines. Aquestes eines serien doncs, regulades i controlarien, analitzarien i donarien doncs, altres criteris per poder doncs, crear comunicació. No posem en dubte amb les nostres paraules i volem que quedi clar cap a les persones que treballen a premsa i comunicació, que en som força en aquesta casa, no posem en dubte, encara que vostè faci aquestes cares, és el joc polític que ha de fer, no posem en dubte la seva vàlua, no posem en dubte el criteri professional que estan seguint, però sí que volem que aquest criteri professional sigui observat per tots els representants polítics d'aquest consistori, que recordem, en som 21. Simplement és això i esperem que ho puguin entendre. Per tant, veient que això ha portat a confusió, veient que hi ha quatre acords que donen molt de contingut potser a la moció i això els ha confós, la CUP, volem fer una consulta al secretari, si en aquest moment podem fer nosaltres mateixos una esmena transaccional a tota la moció i demanar que es posi en funcionament immediatament el Consell Municipal de Mitjans de Comunicació i que per tant es pugui treballar per aquesta transparència i per aquests criteris que nosaltres estem demanant de la manera més ràpida possible. Amb la confiança, estenent la mà a la CUP, que aquest Consell Aquest Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació és l'eina vàlida per desenvolupar els nostres quatre acords presentats a la moció. Per tant, volem fer l'esmena transaccional en els dos mateixos. Gràcies.
Senyor secretari, hi ha cap inconvenient? De fet, és una esmena del propi grup.
Bueno, sí, és un acord nou de zero, no? Pràcticament, vull dir, seria retirar això i fer una altra moció, no? No és pròpiament una esmena que s'introdueix en el text d'aquest, és a dir, és canviar totalment la moció que s'ha presentat, s'hauria d'incloure com a urgència i s'hauria de votar l'urgència i discutir la nova, no sé, vull dir...
No es podria canviar per un acord únic que digués impulsar la creació de... impulsar per la constitució del Consell Municipal de Comunicació per abordar tot el que tracta la part expositiva? Pregunto.
Si voleu fer una altra moció, però és que no serà la moció que s'ha proposat per la que s'ha informat per la comissió informativa. És una altra moció, llavors, en la meva opinió. No sé. Crec que s'hauria de retirar i proposar una nova moció en un altre sentit.
Senyor Ortiz.
Doncs seguint el guió en el qual veníem, la CUP no retirarem la moció, seguim presentant en aquesta en el ple i tenim en compte que existeix el Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació.
D'acord. Senyor Mas, havia demanat la paraula, oi?
A mi m'agradaria una mica fer referència al respecte que hauríem de guardar pels treballadors municipals, ja que obsessivament, de manera obsessiva, doncs dediquen tant diferents grups de l'oposició aquesta fixació per l'equip i pels professionals de comunicació, que a mi em sembla de manera excessiva, perquè no demanen, no volen fer un control democràtic dels treballadors socials, no volen fer un control democràtic dels treballadors de l'àrea pública, només volen fer un control democràtic dels treballadors del Departament de Comunicació. I a tall d'exemple i per una miqueta... Per realment destacar la professionalitat d'aquesta gent, miri només, si us plau, els darrers comunicacions que ha fet aquest servei via tuit d'aquest ple. Li llegeixo un o dos o tres perquè entengui que el que està vostè dient no té res que veure amb la realitat. Últim tuit del servei de comunicació. Ple de Sitges, prospera la moció del PSC, Sitges sobre sancions a les entitats financeres segons la llei de l'habitatge. Això no és el que ha passat, senyor Ortiz. Quin control democràtic hem de fer d'aquesta comunicació dels serveis de comunicació d'aquesta casa? Comença el torn per les mocions. Li dic una altra. Ple de Sitges, el govern presenta proposta de creació d'una nova comissió per avaluar la conveniència d'un pressupost participatiu del 2015. Quin control democràtic s'ha de fer d'això? Que no respon a la realitat, que no, aquests professionals no són professionals. Escolti'm, parlem clar. Si vol fer un control democràtic dels professionals de la casa, faci'ls de tots. No s'obsessioni amb un grup concret, amb un departament concret que està fent la feina de manera correcta. A més, d'una manera absolutament, objectivament clara i equilibrada, com mostren els darrers tuits, que m'agradaria que els llegissin perquè entenguin que no hi ha absolutament cap tergiversació de la realitat. Gràcies, Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Ortiz, té la paraula.
Senyor Mas, lamento molt, pensava que no sortiria vostè amb aquesta tangent, però lamento molt que vostè estigui fent una intervenció demagoga absolutament en aquest ple, demagogia absoluta. Vostè, si m'escolta, en el torn de paraula, no hem posat en dubte els criteris professionals dels de la casa, per tant, no em digui que estem aquí doncs, obsessionant-nos amb la fiscalització de la feina d'uns treballadors que, com hem dit, la fan i la fan bé, i per tant no era aquest el fons de la moció. I per favor, no em posi vostè aquests exemples, perquè és que me n'enriure al final, de que els tuits que estem sentint d'aquest ple són completament plurals i tant. Escolti, això és perquè vostès tenen una moció damunt de la taula i aquesta realitat que vostè m'està dient és acció-reacció, com ha passat vostès amb el dictamen, amb el tema de la moció també, per favor.
Senyor Ortiz, vostè té Twitter? Vostè té Twitter, senyor Ortiz? Doncs algú de la CUP que segur que en deu tenir, són molt actius a les xarxes, revisin, sisplau, totes les piulades que es fan en el ple, no avui perquè hem portat una moció, sinó les anteriors respecte a les mocions i els acords que es prenen les intervencions. Ho revisen. I també li demano que revisi Sobre la comissió de desnonaments, com que ha dit vostè, les notícies que van sortir a l'entorn, perquè vostè ha agafat un tros d'un text amb unes declaracions meves, quan hi ha un acord unànim del ple, no passa res, perquè el batlle, que és qui representa el ple i la institució per damunt de tot, per més diferències polítiques que tinguem, faci unes declaracions. Però jo recordo, i ara no li podria dir quin mitjà de comunicació municipal, però recordo que es va publicar que aquella moció era iniciativa del PSC. No li puc dir ara si va ser en el web, si va ser aquí, si va ser allà, perquè no ho recordo, però que això es va escriure, li puc dir. Li puc dir que va ser així. Òbviament és el que diem. En aquest assumpte sempre l'oposició veurà que la comunicació, en certa manera, segons la versió de l'oposició, afavoreix el govern, però no hem d'oblidar que la comunicació que genera amb una institució pública, amb una administració, bàsicament és fruit de l'acció de govern, bàsicament, també de l'acció de l'oposició, però bàsicament qui pren decisions i fa actuacions és el govern, i és normal que se'n parli més, perquè és el fet habitual. De totes maneres, si hi ha diverses qüestions que els preocupen a l'organisme que pertoqui, ho parlem i mirem de fer-ho, segons el seu punt de vista, doncs encara més plural. No hi tenim cap inconvenient. No hi tenim cap. Alguna paraula més o passem a la votació? Senyor Ricard Vicente.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Respecte a la pregunta que li he fet de la pregunta 4, entenc doncs que serà aquesta comissió, si es crea, qui acabarà establint els terminis, quan, com i de quina manera s'ha de fer aquesta gestió de la comunicació, entenc. I de l'altra, no m'ha dit res del tema de si ha de ser regidor o no ha de ser regidor la persona que vagi. Si m'acaba d'aclarir aquest punt, doncs podrem decidir el vot.
Senyor Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Sí, en el quart acord li han quedat clares les explicacions i en el tema del representant en aquesta comissió nosaltres sol·licitem que no cal que sigui doncs, un càrrec electe. En aquest cas, al tractar-se d'una comissió que no és informativa, sinó que pot ser mixta o del caràcter que des del secretari es pogués acordar per mirar de que hi poguessin anar-hi membres de no càrrecs electes.
Molt bé aclarit. Hi ha alguna qüestió més de part d'algun grup municipal? Senyor Vicente, alguna qüestió més? O... Sí, no?
Estem depenent el vot. Justament d'aquest punt estem depenent el vot. I per tant, entenem que el que hem fet l'altra postura anterior seria lògica, regidor acompanyat a qui calgui, però sense el regidor no. Per tant, depèn d'això el vot o no de la moció.
Acaben de passar... Sí, un segon. Senyor Oscar Ortiz, si vol contestar. Un segon, que contesta el senyor Ortiz primer i després vostè, senyor Mas.
D'acord, el grup municipal de la CUP acceptaríem la modificació d'aquest acord per poder fer doncs, còmode o adequada la pertinença de membres en aquesta comissió.
Per tant, estaria afectant el punt segon, a l'acord segon, on te diu sense necessitat que sigui regidor o regidor del ple, això cauria. Aquesta frase quedaria eliminada. Molt bé. Correcte, és així, senyor Ortiz? Senyor Marc Martí.
Sí, la pregunta és si aquest acord, en cas de que s'aprovi aquesta comissió, anul·la la comissió al Consell.
El Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació, jo diria que fa dues o tres legislatures que no funciona.
Però l'anul·la?
No l'anul·la, està allà. Quan va sortir aquest debat a proposta de la CUP, en la Junta de Portaveus es va parlar de que aquest podria ser un òrgan, en lloc de crear-ne un altre, que seria una bona raó per activar-lo i per parlar-ne allà. Bé, si es crea una altra comissió...
S'haurà de derogar l'altra.
Doncs, bueno, ja ho decidirem a la Junta de Portaveus si volem activar-ho. Però...
Dimitiran després.
Alguna qüestió més o passem a la votació? Senyor Escorti, darrera intervenció ja.
Simplement, gràcies, senyor Batlle, agrair-li que haguem pogut fer servir tots de paraules extres per aclarir-nos tots plegats una mica més. Gràcies.
Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
S'aprova la moció per 11 vots a favor i 10 en contra.
s'aprova amb aquella esmena.
S'entén que s'aprova amb l'esmena que elimina del punt segon la menció a la necessitat de que sigui regidor o regidora del ple.
Següent moció del grup de la CUP. La moció en contra de la pujada abusiva del preu del transport públic gestionat per l'APM. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula per defensar la moció. M'he saltat una moció, perdoneu. Moció de la CUP també de creació d'una comissió redactora per l'elaboració d'uns pressupostos municipals participatius el 2015. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula, perdó.
Gràcies, senyor Batlle. No se m'avanci els fets, si us plau, li demano. Tal i com hem dit en el dictamen corresponent avui al ple, portàvem de nou, tal i com hem fet i proposat altres vegades, que s'establissin les bases per l'elaboració d'uns pressupostos participatius. El govern, al veure la nostra moció, internament va decidir que en lloc de votar-la a favor, agafaria els acords i proposaria un dictamen. Nosaltres no compartim aquesta manera de fer, la qual creiem que és del tot denunciable. Tanmateix, entenem que si el ple fa poc ha aprovat un dictamen amb els mateixos acords que aquesta moció, no té sentit que duguem a terme una nova votació. És per aquest motiu que decidim retirar la nostra moció. Estem satisfets de veure aprovada una aposta de la CUP proposada en altres anys, 2011, 2012 i 2013, i que no ha estat acceptada fins enguany, però ens n'anem amb el mal regust de veure les formes i les maneres en com hem tingut que continuar treballant i relacionant-nos. Com hem dit, estem contents de l'aprovació del dictamen i, per tant, doncs, retirarem per això aquesta moció per no entrar en incongruències de procediment. Gràcies.
Gràcies, senyor Escar Ortiz. Per tant, la moció queda retirada. Passem a la següent moció, també del grup municipal de la CUP, que és en contra de la pujada abusiva del preu del transport públic gestionat per l'ATM. Senyor Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Una vegada més, enguany, patirem els ciutadans i ciutadanes un nou canvi de tarifes per part de l'autoritat del transport metropolità. La T10, l'abonament que representa el 70% dels títols de transport, s'ha incrementat en un 5% la de 3 zones i un 4,6% la de 2 zones i acumulen una pujada superior al 50% des de l'any 2006. Aquest increment de tarifes ve a sumar-se als anuncis de les pujades als preus d'altres serveis bàsics com aigua, llum i d'altres i a la situació general de pèrdua de poder adquisitiu, endeutament o atur en el que ens trobem bona part de la població des d'allà fa anys en aquesta crisi estructural i estafa. A més, aquesta pujada afecta especialment els col·lectius que pateixen greus dificultats econòmiques, persones amb rendes especialment baixes i persones amb atur i sense estudis. Cal tenir en consideració que per a moltes persones el transport públic esdevé l'única opció viable com a mobilitat tant per anar a treballar com per rebre serveis en la nostra vila no existeixen. També cal tenir en consideració que la nostra vila està dividida i el transport ferroviari és vital per a la connexió de tots Sitges. El servei públic de transport té una funció social i com a tal ha de donar un servei públic de qualitat i aquesta pujada no representa més que un atac a l'economia de milers de treballadors i treballadores en la crisi conjuntural del sistema econòmic neoliberal. És per això que des del grup municipal de la CUP demanem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar-se totalment en contra d'aquesta pujada abusiva de tarifes, més encara en el context de crisi actual. Segon, demanar a l'autoritat de transport metropolità la retirada immediata d'aquesta pujada i una reducció dràstica i sostinguda dels preus del transport públic. Tercer, demanar a l'autoritat del transport metropolità la creació immediata de títols amb reduccions per persones aturades, estudiants i amb rendes baixes, per tal que el cost tingui en compte la capacitat econòmica i la distribució de la riquesa de les persones que utilitzen el transport públic. I quart, donar trasllat d'aquests acords a l'autoritat del transport metropolità, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups. No hi ha cap paraula demanada, doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada per 10 vots a favor, 2 abstencions i 9 vots en contra. 9?
No?
6 vots en contra.
6.
6 vots en contra.
Molt bé, acabaríem l'apartat de les...
No, perdona. Són 6 vots en contra, 2 abstencions...
Voleu que tornem a votar? Tornem a votar? Tornem a votar la moció del transport públic, de la CUP. Vots a favor de la moció.
13. Vale. Sí.
Vots en contra. Abstencions.
Són 13 a favor, 6 en contra i 2 abstencions.
Molt bé.
Queda aprovada la moció.
Aquí acabaria l'apartat de mocions registrades, dictaminades per la Comissió Informativa. Hi ha una moció d'urgència que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a l'entorn del padró municipal i la consulta del 9 de novembre. S'hauria de votar la incorporació de l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra?
Queda aprovada la inclusió per urgència per 11 vots a favor i 10 vots en contra.
Procedim al debat de la moció. Per la defensa de la moció té la paraula el senyor Pep Moliner.
Bé, atès que el passat 16 de gener el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria la petició per demanar a l'Estat espanyol el traspàs de competències per realitzar una consulta democràtica i legal el proper 9 de novembre d'enguany, atès que hi ha una majoria de la societat civil i dels partits polítics que volen exercir el seu dret a decidir i que defensen el dret a l'autodeterminació dels pobles, atès que creiem que Sitges ha de col·laborar amb la Generalitat per tal de fer possible un cens que permeti l'organització d'aquesta consulta legal, estipulem els següents acords amb una esmena en la moció que vostès tenen impresa, val? Que afectaria el punt 1. Per tant, el punt 1 quedaria amb l'esmena que incloem. Acordem que l'Ajuntament de Sitges posi a disposició de la Generalitat de Catalunya les dades del padró municipal de conformitat amb la legalitat vigent si el govern les necessita per organitzar la consulta d'autodeterminació el proper 9 de novembre. 2. Enviar aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Se'ns presenta d'urgència aquesta moció, suposem que donada també pels esdeveniments i per com s'està produint tot el procés al qual ens estem encaminant i que tindrà doncs, una data culminant, una de les seves dates culminant, perquè no acabarà en allà, de ben segur, el proper 9 de novembre de 2014. Per nosaltres des de la CUP, i vostès ja ho saben, per les nostres intervencions al Parlament, no ens és necessari d'anar a demanar permís a qui és justament el qui ens està doncs, obligant, el qui ens està doncs, privant des de fa anys amb tota aquesta qüestió i històricament arriba tard amb un maltractament continu i repetitiu amb el qual doncs, no ens n'hem sentit mai còmodes. És una qüestió històrica, és una qüestió d'identitat, és una qüestió de memòria, aquesta amb la qual doncs, tots els catalans, gran part dels catalans, anhelem de veure fet una realitat, que és la independència i la creació d'un nou estat. Som també crítics amb la qüestió de la incorporació d'aquest nou estat a l'actual Europa, una Europa de crisi, una Europa d'estafa, una Europa que ens ha portat cap a un sistema esgotat, en el qual la CUP doncs, hi seguirem lluitant i seguirem renunciant-ne. El que sí que no podem fer davant de tot això és per això donar l'esquena a les facilitats d'un procés. Per tant, en aquest sentit i en aquest cas i a nivell municipal volem que Sitges aporti el seu gra de sorra i per tant votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer explica el vot de contrari a l'urgència. Entenem que en cap sentit això és urgent. Això podria haver passat al ple de febrer i al ple de març i al ple que calgui, perquè estem parlant del 9 de novembre i em sembla que els censos no es necessiten demà. I per tant crec que no tocava que fos una urgent entrada a últim moment i a 3 hores del ple o a 4 hores del ple. Dit això, bé sabeu quina és la postura del PSC en aquest sentit. La situació està molt complicada i és molt delicada i estem parlant de sentiments i de coses molt concretes que afecten directament a les persones i per tant és normal que hi hagi aquest debat i aquesta sensació de bullicio, que diríem col·loquialment. Per tant, hem de ser conscients i des del PSC som conscients que si les coses no es fan d'una determinada manera acordada i legal no arribarem al lloc, no arribarem al lloc, o sigui, anem a un xoc, i ho hem dit, es diu a tot arreu, alguns creuen que això vol dir que és posar pals a les rodes, jo sincerament i aquest grup sincerament no creu que sigui així. També hem de posar sobre la taula, i és el que inclourem per tal de votar a favor aquesta moció, ja que es porta dintre el plenari, que hi hagi un punt que s'inclogui l'informe favorable dels serveis jurídics de l'Ajuntament conforme podem donar aquestes dades. Perquè nosaltres tenim els nostres dubtes. Tenim els nostres dubtes de que això pugui fer. I el que no trobo sensat o no trobem sensat és que jo li estigui plantejant al senyor alcalde d'aquesta corporació que faci una cosa que no tinc clar o no tenim clar que pugui fer. Per tant, ho trobem gens sensat i embolica que fa fort. Ja sabem que apuntaven les coses, es van complicant i anem cada vegada amb un lloc de no raonament. Anem estirant els dos pols i a veure què passa. Per tant, si hi ha un informe en el qual digui que l'alcalde no entra en cap cosa estranya ni en cap irregularitat en la qual pugui cedir aquestes dades, el PSC votarà a favor d'aquesta moció. Però volem tenir clar, perquè si no comencem a votar coses i ens trobarem on ens trobarem. I ens trobarem on ens trobarem. N'estem convençuts, però bé, que no sigui dit que si les coses no es fan bé i es poden justificar, que no tirem endavant.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Li vull recordar que el mateix senyor Pep Moliner ha fet una esmena en el text que deia de conformitat amb la legalitat vigent. Si tot el que es fa de conformitat amb la legalitat vigent, en el moment que es produeixi hi haurà un informe favorable de la secretaria en aquest cas o de qui correspongui. Si no es correspon a la legalitat vigent, l'informe no serà favorable, òbviament. Per tant, per això hi ha hagut aquest matís que ha explicat el senyor Pep Moliner, que ha dit incloure aquest afegitó en l'acord primer de conformitat amb la legalitat vigent. Senyor Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forç. Nosaltres, el coneixement que tenim d'aquest tema per als nostres assessors, clarament veiem que no és en absolut legal cedir les dades aquestes del padró a la Generalitat ni a altra tercera persona, perquè les dades del padró són pel que són. Llavors, la suggerència del portaveu del Partit Socialista de demanar un informe, no sé, sembla un informe jurídic del secretari o del cap de serveis jurídics o de qui sigui l'Ajuntament que tingui el coneixement i qui sigui capaç de posar sobre la taula tot això, penso que abans de la moció seria necessari. És a dir, no veiem aquesta moció com urgent, per això no hem votat l'urgència. Pensem que abans de presentar aquesta moció podíem fer l'exercici o hauríem d'haver fet ja l'exercici d'haver demanat un informe jurídic al tècnic corresponent de l'Ajuntament per posar les coses bé i no tenir que afegir aquesta coletilla de conformitat a la legalitat vigent. Jo els que els demanaria és que la retiressin, perquè si volen presentar una cosa realment ben feta i no oportunista com és aquesta moció per els fets que han passat durant aquests dies, doncs seria d'agrair per tota la població i per tota la ciutadania i no fer bullir la olla aquí al ple. Nosaltres, de totes maneres, sigui com sigui, aquesta moció la votarem en contra, sigui ara o sigui un altre moment, perquè m'has tenim molt clar per als nostres assessors que això no és legal. I, a més, també som coneixedors de que hi ha altres administracions dintre de la Generalitat que en ocasions han demanat aquesta informació i des dels propis serveis de l'Ajuntament se les ha negat. Seria molt curiós que ara no es fos el mateix, és a dir, que ara una altra administració, per uns motius més aviat polítics, doncs sí que se'ls donessin. Llavors, nosaltres aquesta moció la tenim claríssim, tenim claríssim que no la retiraran, evidentment, i tenim claríssim que votarem en contra. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? Sí, senyor Ricard Vicente.
Sí, senyor alcalde, és que no m'ha quedat clar si inclourien o no el punt que hem demanat. Concret, per què? Perquè no, quan parlem de la legalitat vigent, que entès que anava per aquí quan ho han rectificat, no és el mateix parlar de legalitat, no sé si ens estan referint a la protecció de dades, a la llei estatal, que tal, a tota. Agrairíem que es fiqués aquest punt per tal que quedés, sense cap mena de dubte, això incorporat.
La legalitat vigent és tota. La legalitat vigent és tota. És a dir, si hi ha algun impediment de la legalitat perquè es pugui cedir el padró, sigui la llei de protecció de dades, sigui qualsevol altra qüestió, doncs no es podrà produir. La Constitució, ens en anem molt amunt, eh? Ens en anem molt amunt. ens anem molt amunt. Pensin, a més que la consulta del 9 de novembre, la presidència de la Generalitat també ha manifestat diverses vegades que serà una consulta legal, o amb legislació a través del traspàs de competència, o amb legislació catalana, o amb tractat internacional. Per tant, estem en un àmbit que potser ara també és molt precís poder dir amb quina legalitat ens estem referint. Però si la legalitat ho impedeix, aquest Ajuntament no cometrà una il·legalitat. Sí, senyor Moliner, té la paraula. Senyor Moliner, té la paraula.
No, gràcies, senyor Ballant, no la retiraré, senyor Jorge Carretero. I si l'acord diu, acordem que l'Ajuntament de Sitges posi a disposició de la Generalitat de Catalunya les dades del padró municipal sempre que la legalitat vigent ho permeti. Sempre que la legalitat vigent o del moment, no ho sé ja, vigent o del moment, vull dir vigent ho permeti, si el govern les necessita per organitzar la consulta. Informe dels serveis jurídics, bueno, però quin informe?
No fem cap moció mai que digui previ informe de no sé què, perquè en aquest cas...
Tampoc estem
treballant
ni legalitat.
Aviam, potser és una qüestió de decisió política, és a dir, els que estan a favor de la consulta doncs les eines i els que no, vull dir, mai aprovem cap moció que digui si hi ha un informe favorable, ja se sobreentén, i si diguem d'acord amb la legalitat, doncs ja està, vull dir, vaja, en qualsevol cas s'han de pronunciar, vull dir... És un pronunciament polític, també. En qualsevol cas, això és l'important, també. És a dir, senyor Moliner, quedaria com sempre que la legalitat vigent ho permeti.
No sé, sempre que la legalitat vigent ho permeti, s'entén que també en prendrà part doncs, l'autoritat local pertinent, no? Informarà jurídicament, però, clar, demanar un informe...
Senyor Moliner, no fem cap moció mai que digui amb informes favorables de... Carai! Bueno, de vegades no se sap, eh?
Unes vegades...
Molt bé.
Em dóna la paraula per...
Sí, senyor Vicente, perdó, que la tenia vostè. Endavant.
Gràcies. És que s'està avançant i està parlant de pronunciaments i no és el cas, vull dir, no estem debatint per això. No entenc quin problema hi ha, perquè si és que m'ho està reconeixent que en algun moment ho ha de demanar, doncs que es posa i s'haurà d'acabar demanant. I evidentment, en altres mocions no es posa previ informe, perquè ja va clar que no portarà cap problema. Això una, i a part es ve amb la feina feta, no últim moment, perquè si es retira això i es porta al febrer no hi haurà cap problema, però és igual si les voleu per fer avui. Però si aquest informe s'acaba demanant, quin problema hi ha en posar-ho?
Que potser no farà falta demanar-lo, perquè la legalitat vigent ho permetrà.
I en parlarem quan sigui l'hora, doncs.
O és que depèn molt de l'escenari... El text de la moció és el mateix amb aquest afegitó que ha comentat el senyor Moliner. Sempre que la legalitat vigent ho permet. Senyor Escarorti.
Gràcies, senyor Batlle. Aviam. El vocabulari utilitzat pot portar confusions perquè aparentment, llegint-ho, sembla el mateix, però es fa un canvi profund, entenem des de la CUP, es fa un canvi profund amb aquesta esmena. No, sí, senyor Moliner, deixin que ho pugui dir-ho, que també vull ser molt ràpid perquè això, evidentment, sí, no tindria per què entrar d'urgència i podria anar al mes de febrer o inclús al mes de març o en el moment de correcuita que la Generalitat ens el reclami aquest padró. Pot semblar un petit canvi, però per nosaltres és profund. Per tant, simplement volem expressar que la CUP continuarem emetent un vot favorable, però realment és un vot que ens costa de fer favorable. El nostre hauria de ser una abstenció crítica, seguint la coherència amb la qual hem fet en el Parlament de Catalunya. Però trencaríem aquí l'assemblearisme i, per tant, doncs, a nivell municipal seguirem votant a favor, tot i que no és tan còmode aquesta modificació per part del grup municipal de la CUP. i simplement doncs, esperem que el padró es sol·liciti aviat i, com diem, ens puguem trobar el dia 9 de novembre decidint sense ambigüitats si sí o si no crear un nou estat. Gràcies.
Gràcies, senyor Escarotí. Hi ha alguna intervenció més? No? Doncs passem a la votació amb l'esmena que ha comentat el senyor Moliner, afegint en l'acord primer sempre que la legalitat vigent ho permeti. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció pel vot favorable pel vot de qualitat del batlle. Són 9 vots a favor, 3 vots en... No, perdona. Queda aprovada per 9 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions. Disculpi. No, no, i ja el Sitges grup independent.
7 i 2, 9.
Us heu abstingut vosaltres, no? Són 9 abstencions, llavors. Sí?
Vots a favor, quan ens han sigut, doncs? Voleu que repetim la
votació? Són 9 vots a favor que constitueixen el grup municipal de Convergència i Unió, 9 horitzons i la CUP. Són 3 vots en contra, que són el Partit Popular, i són 9 vots, 9 abstencions, que són 7 del Partit Socialista i 2 del Sitges Grup Independent.
Correcte. Molt bé. Passaríem ara al torn de precs i preguntes. Portaveus, volen fer una pausa ara? O... Sí? Doncs fem una pausa de 5 minutets.
Vespre. En connexió amb el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges, Ràdio Maricel us ofereix l'àudio de la sessió ordinària de ple municipal d'avui.
Comencem, reiniciem el ple, si us plau, senyors regidors. Procedim, sí? Fem tot. Molt bé, doncs vinga, ens havíem quedat amb el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Fem un prec demanant conèixer les dades de producció de residus de Sitges i les taxes de reciclatge dels residus produïts. Fem un prec perquè facin públiques a través del web municipal les actes de les juntes de govern local. Preguntem per quina és la situació del projecte Bòbila 2, atès que hem vist un cartell del Banc Sabadell sobre venda de terrenys.
No és de la Bòbila 2. Senyora Elena Redondo, perdó, això és una pregunta, oi?
Sí.
Senyora Elena Redondo li contesta.
Gràcies, senyor Batlle. No està en terrenys de la Bòbila 2, està en terrenys de Camí de la Fita.
Seguim. Sí, senyor Mercè, ha fet un prec per fer-li arribar les dades dels residus
sí,
i les taxes.
Li repeteixo, doncs. Un prec demanant conèixer les dades de producció de residus de Sitges i les taxes de reciclatge dels residus produïts.
Els percentatges. Els percentatges.
El que pugui doncs vostè arribar.
Vale,
sí, sí.
Molt bé, les coses.
Val, gràcies.
Seguim.
Sí. A partir d'aquest mes de gener, els usuaris de la C32 poden gaudir d'alguns descomptes a l'hora d'utilitzar aquesta via de peatge, però només el poden gaudir sempre i quan tinguin un dispositiu de teletac en funció de les vegades que hi passin i només de dilluns a divendres. Des de la CUP creiem que es va informar malament a la població i fem el prec per tal que es pugui esmenar.
Amb què es va informar malament?
Veiem que no es va doncs, exactament explicar les condicions a fons de com s'ha de treure, de com ens hem de beneficiar d'aquests descomptes. No es va esmentar en el seu moment el fet de que era necessari el teletac.
Jo diria que sí, però vaja, si vostè sap que en algun lloc que no, porti-ho i es mira. Però jo diria que es va informar degudament. Inclús es va posar la web on es pot dirigir qualsevol ciutadà per sol·licitar-ho, com ho ha de fer. Jo diria que sí, que està tot explicat correctament. De totes maneres, si vostè creu que no i té la notícia o el lloc on ha sortit, porti-ho i ho revisem.
Poden com a consistori treballar amb la Generalitat i ACESA per tal que els residents de Sitges tinguin la gratuïtat d'aquesta autopista, al igual que els residents a la Cerdanya tenen la gratuïtat al passar el túnel del Cadí?
Aquesta ha estat una de les primeres actuacions que es va fer com a govern municipal i que es va parlar amb el govern de la Generalitat, i la resposta del govern de la Generalitat ha estat que no. Nosaltres ho vam específicament treballar molt pels veïns i veïnes també de les botigues, els quals doncs, si volen desplaçar-se per una via ràpida d'altres prestacions a dins del seu propi municipi, també es veuen obligats doncs, a pagar el peatge. I també se'ns va dir que no podrà ser.
Al carrer Magí Casanovas, entre el tram de Joan Maragall i la platja de Sant Sebastià, han posat unes pilones per evitar que puguin entrar cotxes i aparcar. Com és que han prohibit l'aparcament en aquell tram?
Senyora Vinyallivís, li contesta.
Bé, van arribar diferents peticions d'associacions de veïns del barri de que allà s'aparcava i a vegades de manera doncs, no massa normal o correcta, i ens van demanar que féssim alguna actuació. Des de Policia Municipal es va fer un informe i van creure doncs, que totes les queixes que hi havien es podien doncs, evitar fent aquest tancament.
Seguim.
Hem observat que fins ara l'existència d'un hotel en aquella zona feia que es disposessin de 3 places d'aparcament. Amb aquesta remodelació, configuració nova o mesures que s'estan prenent, se seguiria gaudint d'aquestes?
No, a l'hotel el que sí que s'havia fet és la permissivitat d'entrar fins a davant per descarregar en el cas de que... Però té pàrquing, vull dir que no té cap problema perquè poden entrar per la platja Sant Sebastià, pel passeig.
Seguim.
Ens podrien doncs, respondre per escrit la quantitat de la taxa que pagava l'hotel per aquestes 3 places d'aparcament en cas de que fos així?
D'acord.
I per últim, es col·locarà el rètol a les entrades del poble que identifica que Sitges està adherida a l'Associació de Municipis per la Independència?
Hi havia acord de ple?
No.
No.
Però ho preguntem.
Doncs de moment, si no hi ha acord de ple i s'hauria de parlar amb Junta de Portaveus... Ho traslladem la seva petició a la Junta. Entenc que és una petició, oi?
Una pregunta, senyor Batlle.
Ah, doncs ho parlem en Junta de Portaveus.
Molt bé, gràcies.
Senyor Carretero, no? Doncs senyor Ricard, no. Senyor Núria García, prex.
Gràcies, senyor alcalde.
Una vegada passada la mitja marató de Sitges, demanem al regidor d'Esports ens faciliti els comptes d'aquesta tan ràpid com sigui possible. Ens agradaria poder comptar i comparar els ingressos que té l'Ajuntament, inscripcions, publicitat, ocupacions de via pública, etc., i les despeses. Gràcies.
D'acord. Què més?
En la Junta de Govern del dia 6 de novembre de 2013 es va aprovar les declaracions de crèdits incobrables proposades per l'organisme de la gestió tributària. En ella hi ha 22 llistes on hi ha descripció del primer i de l'últim de la llista. Demanem que ens facilitin el contingut íntegre de totes les llistes. Si vol, li passo...
Sí, senyor secretari, podem? No podem?
Quin tipus d'acte és, exactament? Perdona.
Sí.
Però és un decret o és un...
És un decret.
Acord. És un acord, m'ha dit, de la Junta de Govern local?
Però no ho posa ja.
No ha dit que era de la Junta de Govern local del 6 de novembre?
Això anava per la Junta, sí. Bueno, si és un acte de la Junta, doncs tenen accés vostès, clar. Però aquestes llistes crec que també venen elaborades per l'organisme de gestió tributària, no? I el que està delegat, que és de la Diputació, potser nosaltres mateixos el tenim als expedients, però no consten a l'acte administratiu pròpiament. Bueno, no crec que hi hagi cap problema, vaja.
D'acord. Seguim.
I per últim, en el ple del mes de desembre va quedar pendent de fer-nos arribar el balanç del període d'estiu de platges. Abans de que comenci la temporada d'estiu, li demanaríem, si us plau, al senyor Garrigó ens el passi arribar.
No només abans de l'estiu, sinó que abans de la primavera.
Molt bé.
Senyor Garrigó.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, definitivament el tenim. El tenim imprès, però mal enquadernat. Ja. Llavors jo us el faig arribar, però si no voleu demà al matí te l'enquaderno bé. És un full que està mal enquadernat. Ho explico ara.
Molt bé, moltes gràcies. Algun prec més?
No, cap més. Gràcies, senyor alcalde.
Senyor Ricard Vicente, preguntes.
Gràcies, senyor alcalde. Primera, volem saber quants contenciosos té actualment l'Ajuntament, en quina situació processal es troben i qui és el responsable de la seva defensa. Suposo que ens ho lliuraran per escrit.
Sí, perquè de memòria no
es fa difícil. Segona, d'allò previst en el pressupost per a l'any 2013 en quant a recaptació de sancions per trànsit, podríem saber quin ha estat el grau de compliment.
També ens ho mirarem per escrit.
Mira, ja els hi donarem per escrit.
Ja hi comptava. Demanem ja una vegada més l'informe, sabem que és un tema que encara està pendent, sobre la legalitat o no de cobrar les dietes de Junta de Govern per part de dos regidors, quan encara no eren tinents d'alcalde. Es va dir des d'alcaldia que s'havien demanat uns informes, però de moment a nosaltres no ens ha arribat res.
És cert, i aquesta setmana amb el senyor secretari n'hem parlat. És cert, eh? Sí.
Per tant, espero, haig d'esperar que en breu que ho tindrem o...
Sí.
Ens preguntem per què no han donat compte del decret de canvi de cartipàs en el ple d'avui. Segons veiem en el decret 1077/13 de modificació de nomenament de regidors delegats, diuen el seu punt segon que es donaria compte en el primer ple que se celebrés, que tot just ha estat el d'avui, perquè això es va aprovar el canvi de cartipàs, si no ens equivoquem, el 23 de desembre, que s'havia fet el ple de desembre.
És a principi de gener, aquest decret?
No, el de 23 de,
23 de desembre.
De desembre.
Aquest decret.
Hi ha un decret de 23 de desembre i després s'ha de donar compte també d'un altre que es va modificar també a principi de gener, crec. Llavors, sí que això són competències del Departament d'Organització, s'han de portar a donar compte. Sí.
Està pendent.
Està pendent, sí.
En el mes de maig de 2013, fa 8 mesos, el ple de l'Ajuntament va aprovar les bases del projecte Emprendre el Mercat Municipal, programa Òpera, de la Diputació. En quin punt es troba l'adjudicació de les tres parades objecte del programa?
Senyor Mas, esperi que li donem un micro.
El projecte està en fase de desenvolupament, no està encara acabat, evidentment, però està en marxa.
Em pot dir alguns terminis de quan...
Sincerament, ara no. Li enviaré per escrit en concret els terminis. Gràcies.
Fa temps que hi ha dues parades tancades, noves tancades, al mercat municipal. S'ha endegat el procediment de recuperació de la concessió?
Sí, li farem. Arriba per escrit el detall. Està en marxa, però el detall concret li enviaré.
D'aquestes dues parades? Bé, l'esperem, doncs. Ens preguntem per què no s'han girat les taxes de manteniment trimestrals del mercat municipal de l'any 2013, per tant, de l'any passat, amb un total pendent de cobrar d'uns 178.000 euros. Ja li vam preguntar fa uns mesos a la liquidació provisional del pressupost del primer semestre i ens preguntem per què no s'ha fet, per què està pendent.
Si no recordo malament, tant les qüestions, les taxes aquestes del mercat com del mercat ambulant estaven pendents i ara s'està regularitzant. Precisament aquests dies, no sé si via decret o via acord de Junta, s'estan regularitzant aquesta situació de tot l'any 2013. S'ha començat pel mercat ambulant, el mercat dels dijous, perquè ens entenguem, i també s'ha de fer el mercat municipal. És cert, eh?
Per tant, entenem que en breu quedarà regularitzada la situació. Quantes sancions urbanístiques, número, no quantia, es van liquidar l'any 2013 i quants expedients es van tramitar?
Entenem que
ens ho contesten per escrit. És cert que els permisos de l'ocupació de terrasses a la vida pública són anuals? Els que no hagin complert aquest últim any amb allò establert, per tant s'hagin passat la norma per allà, l'equip de govern té voluntat de no renovar-los-hi?
Sap que els permisos són o anuals o periòdics, si hi ha un període concret, i evidentment ara estem en procés de renovar o de sol·licitar i autoritzar els d'aquest any. Estem en procés de sol·licitar i autoritzar.
Per tant, la pregunta de que els que no hagin complert aquest darrer any amb el que havien de fer, entenc que seran valorats, si tindran o no,
bueno,
de pertinent llicència.
Clar, per fer alguna cosa hauríem de tenir una prova de que han fet el que...
Clar. El poden tenir. Visitant, bueno, sí, passejant pel carrer poden veure que les cadires i les taules estan molt més enllà de les indicacions que tenen pertinents.
Però t'ha vostè dit que és... l'any passat està destinat.
Sí, clar. Estic dient, pues... de l'any passat, que ara aquest any. Quan ara s'hagin de renovar, si es tindran en compte allò.
Es renovaran amb les condicions del 2014, no del 2013. Per tant, el que ha passat el 2013 ha passat, no ho sabem el que ha passat. El 2014 s'autoritzaran segons la normativa vigent.
No, per tant, m'està dient que no s'ha controlat, eh? Perquè jo estic dient aquella gent que no ha fet el que havia de fer, aquells negocis que no han fet el que havien de fer, si se'ls castigarà no donant-li la llicència una altra vegada per no haver complert el que havien de complir, evidentment l'any 2013. I li estic dient si farà el control i, per tant, depenent d'allò que va passar, si se'ls tindrà en compte o no, si una persona ha complert amb el que havia de complir o no. Aquesta és la pregunta.
Sí, però evidentment el 2014 s'autoritzarà i es controlarà allò que s'autoritzi. 2013 no hi ha aquesta prova fent de que ha passat això.
Seguim. Quants expedients sancionadors es van obrir l'any 2013 per incompliment de l'ordenança de terrasses?
Enviaré per escrit, ara no sé el cap.
Gràcies. Vistos els 174 decrets de desembre que fan referència a temes d'urbanisme, recursos humans, policia, obres i serveis, via pública, de tot tipus, que van signats pel senyor alcalde, ens preguntàvem si no hi ha intenció de fer les corresponents delegacions de signatura i, si no, en cas, per què no s'ha fet, perquè ens ha estranyat que arribessin totes signades pel mateix alcalde.
Sí, simplement és perquè això ha sigut fruit de la modificació del cartipàs i que, per tant, la delegació d'atribucions s'ha de fer nova i estem en aquest procés i per això l'alcaldia, tal com es disposa la legalitat, és la que té la signatura mentre no hi hagi les delegacions.
Però hi ha intenció de traspassar la signatura.
Òbviament.
Gràcies. El decret 1049/13 de 20 de desembre autoritza el plus de guàrdia pel mes de desembre de la brigada. hem trobat a faltar la relació de personal a qui se li pagarà aquest plus i en sol·licitem aquesta informació. Tenim els números, però no tenim doncs una sèrie de persones, però no s'explica per què. I voldríem més detall d'aquesta informació.
Quin decret és?
El 1049/13. Ens preguntem també quantes reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat hi ha en aquest moment a la nostra vila. Voldríem saber quantes n'hi ha.
Miri, en aquest moment estem fent precisament un repàs de tant d'aquests aparcaments de persones amb minusvalia. Així mateix estem fent el seguiment de les que tenen certs comerços per saber com estan i com que hi ha la corresponent quantia per fer aquest ús, doncs el que no estigui en ordre el posarem en ordre.
Li demanem, doncs, quan tingui aquesta informació, que ens pugui fer còpia per saber quins són els números. És cert que s'ha hagut d'ampliar el termini de presentació d'ofertes per a les obres de la Biblioteca Santiago Rusiñol? Si és així, voldrien saber-ne els motius.
Senyora Redondo?
Sí. Ara. El que és cert és que se'ls va oferir a les empreses que volguessin participar del concurs al ser una obra d'una complexitat tècnica important, doncs que poguessin fer una visita a la biblioteca i examinar les precisions constructives. Tan sols ha estat això. Estem a punt d'iniciar els tràmits de la licitació.
Ens consta que s'havia allargat perquè no s'havia publicat a temps. I podrem corroborar-ho, això. És el que ens ha arribat des de la Diputació. No s'havia publicat a temps i, per tant, s'ha hagut d'allargar el termini. Mm. Això ens ha arribat. Pot confirmar
puc,
que no?
Ho puc revisar, però ja, ja. En principi no hi ha hagut cap problema d'aquest tipus.
Ens consta que sí. Li demanem que comprovi per tal de... Gràcies. A la Junta de Govern del 25 de setembre van portar la pròrroga del contracte de concessió del Mercat Vell a la Casa Bacardí i la van retirar. El 2 d'octubre van tornar a reportar-la i la van tornar a retirar. I clar, aquest tema ens estranya que sigui així. Voldríem saber quin és el motiu que una cosa es presenti i s'acabi retirant dos cops, si hi ha alguna cosa que no està clara.
Sí, simplement és perquè en aquell moment vam tenir doncs, un debat a l'entorn de la qüestió Bacardí, que sembla doncs, que a vegades no tractem segons algun grup de l'oposició amb prou profunditat, i en aquelles dues juntes de govern doncs es va parlar a l'entorn de possibilitats que hi havien a l'entorn del Mercat Vell, i abans de decidir doncs una pròrroga doncs bé, vam tenir un debat intern al propi govern. Insisteixo en el que ja he dit abans, la Casa Bacardí continuarà estant al Mercat Vell i continuarà funcionant mentre no existeixi, des del punt de vista almenys del grup del govern, una alternativa d'equipament no suficientment atractiva i viable per la zona i d'interès públic que el substitueixi. I en aquests mesos doncs, vam tenir un debat a l'entorn d'això.
Per tant, de moment no ha de tornar a passar res fins que s'acabi de... No ha de tornar a anar a Junta.
No, jo entenc que la renovació és anual, no? I per tant, fins que no torni a vèncer, que deu ser la tardor del 2014, doncs no ha de tornar a la Junta. És així?
Jo crec recordar que era anual fins a un termini de no sé quants anys, 5, 6 anys, però era anual, era una renovació anual. No recordo quan finalitzen els 5 anys, però... Sí. Encara quedava alguna pròrroga més, això és el que ho recordo.
Ho mirarem bé. Bueno. Demanem explicació al següent acord pres per la Diputació de Barcelona sobre acceptar la renúncia de l'ajut econòmic de 16.356 euros per a l'Ajuntament de Sitges destinat a l'actuació Projecte Planificació Estratègica del Municipi de Sitges atorgat en el marc de la convocatòria per a l'any 2012 en l'àmbit del suport als serveis i activitats del Pla de Concertació. Volem saber què corresponien aquests diners i per què s'hi han renunciat, que sé que, a què fan referència i per què.
Doncs li contestarem per escrit.
Volem saber també quants casos des de l'Ajuntament de Sitges, des dels serveis socials de l'Ajuntament de Sitges, estan derivats durant l'any 2013 a l'EAIA, l'equip d'atenció d'infància i adolescència.
També li contestarem per escrit.
Que em deien que teníem previst que hi havia dos torns de 12 i 12 o una cosa així, però per saber exactament ja t'ho passarem.
Esperem doncs, que ens ho passi. I darrera pregunta, és una mínima reflexió i pregunta, va pel senyor Almirall, perquè ens té preocupat, ja sap que en l'últim ple o el penúltim ple, i vaig comentar en el tema de Carnaval que esperaven postures més consensuadores, que hi havia problemes, doncs bé, les queixes ens han continuat arribant, sobretot de les entitats del Retiro, del grup d'independents i dels independents d'independents, dels que no estan dintre del grup d'independents, en aquest cas no del Prado, conforme que estan molt emprenyats, que no entenen les decisions que s'estan prenent i que no hi ha prou consens, que tant per part del president de la comissió com per part del regidor de festes esperaven una altra actitud i esperen una altra actitud. I la situació s'està tensant, ja es veia venir, s'està tensant. Li torno a fer la reflexió que el Carnaval, com totes les festes, si no tenen el suport de les grans entitats que s'encarreguen i són les que les lideren, l'Ajuntament, la Comissió, el Govern tindrà un problema. Facin el favor d'arribar a un acord, a entendre's, perquè és evident que alguna cosa passa. És en aquest sentit, i veient que quan parlo amb vostè o ens ho explica vostè en junta de portaveu sembla una cosa, i quan en parlen les altres entitats sembla una cosa completament contrària, li demanem que almenys ens deixin veure, ens passin còpia de les actes de la comissió o d'algun lloc on puguem veure què s'ha fet i què no s'ha fet, perquè les paraules són completament contràries. Uns parlen de consens, els altres parlen d'ignorar, que se'ls ignoren i se'ls ningunegen. Uns parlen de que s'ha arribat a un acord general i els altres diuen que ni parlar ni s'ha tractat. Bueno, o algú menteix molt o algú té una percepció molt diferent, però que no ajuda gens, no ajuda gens, encara un Carnaval com podríem tots. Per tant, li faig la reflexió de que hi parli, que arribi un consens i si em pot donar aquestes actes de les comissions de Carnaval per poder analitzar una mica què passa. Gràcies. I amb això acabaríem.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Almirall, si vol contestar.
Ja li vaig dir al ple anterior quan em va parlar del Carnaval. Tot el que vulguin ajudar en el Carnaval poden ajudar. Ja sap que la comissió és una comissió ciutadana. Podem quedar amb el president i els hi explica un dia. Podem quedar amb els tècnics, us poden ensenyar el tipus d'actes que fan servir, de tenir en compte que una comissió de Carnaval, de Festa Major, de Corpus, de Reis, no és una comissió reglada, és a dir, el tipus d'actes que fan servir ells se les organitzen a la seva manera, no tenen les actes que tenim en tots els òrgans reglats i per suposat, doncs quan vulgueu hi podeu quedar. Jo només us demano, com us vaig demanar l'altra vegada, doncs des de la responsabilitat de conèixer bé el que és el món de la festa i especialment el món del Carnaval, doncs que tingueu aquesta responsabilitat d'apropar-vos en el problema. Si ho portem al ple passat i fer unes preguntes, i ho portem al ple d'avui i fem unes preguntes, no ens apropem al problema. Jo encantat de que pugueu fer una reunió vosaltres i a més coneixeu qui és el president, coneixeu qui són els membres, fins i tot encantat que hi contacteu directament, perquè igual que avui hem aprovat una comissió de Festa Major i el dia que vulgueu parlar amb la presidenta de Festa Major doncs la podreu localitzar, que és una persona del poble, doncs els de Carnaval igual. Per tant, l'accés el teniu, si voleu que us el dongui jo personalment us el dono, o sigui, us donaré els telèfons i tal, però ja el teniu, ja sabeu qui són aquestes persones, apropeu-vos-hi i us demano que intenteu entendre el problema des de dintre, perquè sabeu de la complexitat del Carnaval, no estem parlant d'una cosa qualsevol, estem parlant d'un tema molt complex que té, doncs, especialment aquesta festa, totes les festes la tenen, però especialment aquesta festa té una problemàtica entre la seguretat i el gaudí. I aquí és on rauen tots els problemes d'entesa o menys entesa amb els diferents grups. Són tot temàtiques al redor de seguretat i gaudí. I bé, les hem comentat altres vegades i podem baixar el detall quan vulgueu. I us demano, per això torno a insistir en la responsabilitat que crec que hem de tenir més enllà de que en el ple ens diguem coses, sinó si volem entrar-hi, doncs sabeu que els presidents de comissió van molt més enllà de la posició política, van van molt més a prop de vostra i a prop del poble, i per tant doncs els teniu accessibles i el que vulgueu saber doncs us ajudo a apropar-vos-hi o ens hi apropem junts. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Bé, acabem aquí el torn de pregs i preguntes i per tant s'aixeca la sessió de ple i donem el torn de paraula al públic. Si algú vol fer alguna intervenció, pot aixecar la mà, se li lliurarà un micròfon i podrà intervenir. Recordin que primer intervenen totes les peticions del públic i després contestarem allò que se'ns demani també tot de cop. Tot seguit, volia dir, perdó. Endavant.
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, portaveu de la Plataforma Ciutadana per uns Impostos i Serveis Justos a Sitges, i volíem presentar l'any amb unes preguntes i uns precs. Per començar, demanar per quin motiu hi ha un canvi de regidoria del senyor Mas en la tasca d'Hisenda, donat la diferència de les funcions fins ara assolides a les que ara determinaran, tant la seva, senyor alcalde, com la del senyor Mas. També volem preguntar i demanem que els contractes a empreses subcontractades no superin el període legislatiu de cada govern. També s'ha parlat en aquest plenari d'uns pressupostos participatius, i nosaltres des de la Plataforma Ciutadana tots sabem que acaben d'aprovar el pressupost pel 2014. Uns pressupostos en els quals s'han fet moltes al·legacions, de les quals també ens agradaria saber amb quines consideracions han quedat totes les al·legacions que s'han fet. Realment no hem vist gaires respostes ni gaires apropaments a aquestes al·legacions de part del govern. I trobem que aquestes intencions de participació ciutadana, quan fa dos dies s'acaben d'aprovar les del 14 i no hi ha hagut una intenció clara real d'escoltar aquesta participació, fem aquesta reflexió i preguem que potser tinguin més intenció real i menys intenció potser de propaganda de futur. També volem preguntar si la llei aquesta que s'ha aprovat per als serveis socials, o que sembla que ja està publicada al BOE, volem preguntar què passarà amb els recursos pressupostats d'aquesta regidoria i si també afectaran el tema dels habitatges socials. I amb això hem acabat la nostra intervenció.
Gràcies. Alguna intervenció més?
Sí, bona nit. Josep Urriols, pels oients de Ràdio Maricel. Senyor alcalde, faci netejar els fanals d'aquí davant de la plaça. Fa mesos que estan bruts. Fa vergonya. Dos, senyor alcalde, sap que el carrer Ferrocarril de Garraf des de fa 3 mesos està protegit amb 2 cadires i una cinta per un esllavissament de terres cap a la via del tren? En 3 mesos no hi ha pogut anar ningú a acotar-ho? Miri, senyora Redondo, no tenia intenció d'entrar en aquest tema. Sí, vostè ho troba divertit, però jo no ho trobo divertit, sap? Jo no ho trobo gens divertit. A vostè sí, vostè la diverteix, a mi no. És un tema de tarannà. Sentint-la parlar, de debò, si vostè s'ha escoltat, sentint-la parlar de l'oficina local d'habitatge, farem, aprovarem, farem reunions, de debò, què han fet en aquests 2 anys i mig des de l'oficina d'habitatge? Res. Cada vegada que la sento parlar de l'oficina d'habitatge em confirmo amb la idea de que vostè no és la persona adequada per liderar aquest tema aquí a Sitges. De polítiques d'habitatge, el problema és creure-s'ho. És creure-s'ho. No és un tema ni d'ideologies, ni de cicles, ni de partits. És creure-s'ho. I vostè no s'ho creu. Com deia el Serrat, tenir propòsits no és fer feina. I vostès de feina no en fan, perquè de debò no treballen. Escolti'm, li faré una pregunta concreta al final. Quants convenis han signat amb entitats bancàries el 2013 per cessions d'habitatges socials? Quants convenis? Aquí Sitges. Ja li dic jo, ni un. si no és així, m'ho desmenteix. Fantàstic. De debò, escolti'm, deixin de marejar la perdiu amb el tema d'habitatge. Començaran a fer polítiques d'habitatge quan se les creguin de debò. Tot el que més és per a parafernàlia. I, senyor alcalde, aquesta era la intervenció que tenia preparada per vostè. En el ple passat jo li vaig fer unes preguntes sobre la depuradora de Garraf, vaig preguntar i senzillament vostè em va ignorar. Vull pensar que és que no se'n van recordar. Jo ja sé que sóc una nosa, emprenyo i que contestar-me doncs li pot fer. Però miri, escolti'm, és el dret que tinc i l'exerceixo. Quan jo pregunto que em contesti o no, pot ser qüestió de bona educació o no de bona educació, és igual. Però en definitiva, a qui no està contestant és als veïns de Garraf. Per tant, tingui-ho en compte. No és amb mi que ha de tenir consideració, és amb els veïns de Garraf. Li vaig preguntar per la depuradora de Garraf. Ja sé que vostè em dirà que la Generalitat no té inversions, que l'ACA doncs, no sé què... Al final, els polítics, la feina dels polítics és anar i emprenyar fins on faci falta, fins on faci falta, per defensar els interessos dels sitgetans, dels garrafencs en aquest cas. I si cal anar a veure el conseller perquè posin en solfa la depuradora de Garraf, s'ha de fer, perquè al final qui la persigue, la consigue. Senyors, treballin, treballin, que és la seva feina, treballin en defensa dels interessos dels sitgetans i aquest, els garrafencs, ho són tant com els que més. La pregunta és concreta, què hem fet fins ara? Ja ho sé, res. La pregunta és molt concreta. Què faran a partir d'ara per intentar recuperar en el que els hi queda de mandat, aquest any i poc que els hi queda ja de mandat, gràcies a Déu, què faran per intentar recuperar el projecte de la depuradora de Garraf que vàrem deixar pràcticament a punt d'exposició pública i tramitació? Gràcies.
Alguna intervenció més? No? Bé, doncs contestant al senyor Oriols, el tema dels fanals de l'Ajuntament ja ens ho mirarem. El que sí que demanaríem és a... No, i el senyor Cristina Martínez ha intervingut. Normalment el que sempre s'estila és que una persona que fa una intervenció que representa amb aquella entitat, si venim amb diferents barrets representant a diferents entitats, això pot ser... es converteix en un fòrum que no és aquest. Senyor Oriols, el tema dels fanals de la plaça de l'Ajuntament, això ja ens ho mirarem. Realment, això, aquests últims mesos, hi ha hagut alguns partits polítics que, si em permet l'expressió, han empastifat mobiliari urbà. Partits polítics que, a més, han tingut responsabilitat de govern en aquest municipi. Per tant, en algun moment ja els hi hem requerit i sanció, a la via de la sanció també, perquè doncs, a les vidrieres públiques, als aparadors dels establiments comercials, dels equipaments, als fanals, no és lloc per penjar publicitat o algun tipus de cartells o el que sigui dels partits polítics. Per tant, aquí aprofito per fer una crida a tots plegats perquè això siguem el màxim respectuosos. Sobretot una crida a qui no compleix. Això es netejarà. El tema del carrer del ferrocarril, senyor Lluís Mercè. Sí.
Bé, ens vam posar en contacte ja només que va passar això el mes de desembre, finals de desembre ja era Nadal, i Adif diu que ho arreglarà ell. Llavors aquest tema és, treballem des de baix, van treure tota l'esllavissada i bueno, a veure, allò aguanta, no caurà perquè hi ha un forjat bastant important allà amb el reompliment que hi havia antigament, que tot era un relleno, i no saben exactament, l'enginyer que vam estar parlant amb ell, si faran pedra d'aquesta grossa una al costat d'altra o faran un muro, això encara estaven discutint-lo ara fa una setmana, però que ho van i ho paguen ells. Vale?
Sí, el tema de l'oficina local de l'habitatge, senyora Elena Redondo, si vol comentar alguna cosa o simplement ens quedem amb que cada ple se'ns diu que no fem res i que no fem res i que no fem res. I en fi. El tema de la depuradora se'ns ha dit que no i per tant és molt difícil que aquesta legislatura, aquest mandat, doncs es pugui solucionar. Sobre la qüestió de les qüestions que comentava la senyora Cristina Martínez, l'última que ha comentat de l'habitatge no l'he sentit o no l'he entès, però la podria repetir. Parlava de la llei de serveis socials i després ha dit alguna cosa de l'habitatge que no he entès.
L'habitatge que va destinat també a venda social, l'habitatge social, si també es queda afectada amb aquesta llei. L'actuació municipal,
En principi no, perquè...
És habitatge social, no?
Sí, aleshores, en principi, vaja.
La llei en si, concretament, què és el que realment afecta, a què afecta?
Bé, com... Com s'ha comentat avui en el debat, doncs els serveis socials en poden resultar afectats, lògicament. Per tant, els mateixos serveis socials estan analitzant quina afectació hi pot haver si prospera endavant. Estem en ello. Estamos en ello. El tema dels pressupostos. Les al·legacions que em deia que no sabia com havia quedat, em penso, no recordo malament, senyor Mas, que en el ple del pressupost d'aprovació definitiva es va deixar ben clar les que s'estimaven i les que es desestimaven. I quan es diu estimar vol dir que s'incorporen, quan diu desestimar vol dir que no. I respecte al 2015, al pressupost del 2015, si vostè considera que el que hem fet avui és estrictament propaganda política, doncs és el que vostè pot pensar i, per tant, si en un moment d'aquest procés de participació se la convida com a plataforma a participar-hi i vostè creu que és propaganda i desestima en participar-hi, doncs serà una decisió que serà seva. Però en qualsevol cas, avui hi ha hagut un acord de crear una comissió d'estudi que determini si es fa aquest procés i com serà. S'ha de fer molt de camí, pensi que estem al gener i estem parlant d'un debat que tindrem al setembre a part de l'octubre. Per tant, hi ha mesos per endavant per veure com es materialitza, com es fa. No? El tema dels contractes que no es poden allargar més d'un mandat. Aquí el senyor Garrigol vol fer una precisió.
Per exemple, les meves atribucions com a regidor de platges acabaran el 2015, però el 2015 hi ha contractes com els temes socorristes, com el tema dels lavabos públics que han vençut. La meva responsabilitat és, encara que estigui després de la nostra legislatura, però deixar això enllestit, no podem deixar el 2015 i deixar sense servei de socorrisme i lavabos a les platges. Hi ha coses que s'han de treballar el dia a dia, que la seva preocupació és la contractació dintre d'una mateixa legislatura, però amb responsabilitat. És a dir, no podem deixar un servei perquè s'acaba la legislatura.
Això té que
tindre-ho en compte. En aquest cas, per exemple, socorristes ja s'han prorrogat, de tenir el contracte més dos anys de pròrroga, i ara el 2014 s'ha de fer la licitació pel 2015, igual que passa pel tema dels lavabos públics. Jo, com a regidor de platges, no puc deixar sense serveis aquest servei, encara que jo decidi.
I no hem d'oblidar un detall que no és menor, que és que els mandats s'acaben en mes de maig. I el nou mandat comença el mes de juny i moltes vegades això vol dir que és a meitat d'un any, a meitat d'un exercici, que hi ha contractes que igual acaben a final d'any i que hi ha qüestions com les que ha comentat el senyor Garrigó que afecten a les platges, per exemple, que vol dir que afecten a la temporada turística i que el nou mandat quan comença està en plena ja activitat turística, no? Que moltes vegades això també s'ha de tenir en compte. I després sobre el canvi de cart i pas que comentava amb el tema del que és el nou regidor de competitivitat i ocupació, la valoració que vaig fer com a alcalde i la vaig compartir amb el govern és que aquells objectius més importants que ens havíem proposat en l'àmbit de les finances municipals, que era tenir estalvi net positiu, que era tenir el deute controlat, que era poder pagar els proveïdors amb dintre dels terminis i cada vegada ens hi anem acostant més, avui en dia doncs, triguem a pagar els proveïdors entre un i dos mesos i no aquells 24 o 30 mesos que hi havia a principi de mandat, i per tant tot el dèficit que hi havia per les factures sense pagar també està eliminat. Doncs com que tot aquest escenari s'ha aconseguit, ja és una realitat i anem camí doncs, cada vegada mica en mica de millorar gràcies a l'esforç que han fet també tots els sitgetans i sitgetanes, els treballadors, etc. Doncs que aquests objectius, com que estaven doncs, en camí d'assolir-los doncs, bé, doncs que em va semblar oportú donada la rigorositat personal, professional, política del regidor, encomanar-li una nova tasca, que és en tot l'àmbit de l'empresa, tot l'àmbit de la petita, mitjana empresa, emprenedoria, cooperatives, que hi hagi Sitges, autònoms, etc., doncs generar aquelles complicitats amb l'administració que potencien encara més, perquè creiem que és un deure que encara no tenim prou assolit com a govern, amb aquest any o any i mig que quedava doncs, en el moment del nomenament de legislatura, per potenciar-ho encara més, perquè és un dels objectius del pla de mandat i perquè creiem que calia impulsar-lo en aquest tram final també de legislatura. I aquest ha estat els motius. Per això s'ha produït el canvi, confiant en el bon fer del senyor Jordi Mas. I la regidoria d'Hisenda doncs, depèn directament de l'alcaldia, doncs, perquè ja la intervenció, la tresoreria, depenen directament d'alcaldia i per aquest motiu políticament, doncs, ara orgànicament, depèn de l'alcaldia. Aquest és el motiu. Moltíssimes gràcies a tots. Molt bona nit i fins al mes de febrer.